escoltar a qui tens al teu costat. Això és un conte de fades i monstres. Tot és inesperat, res no està escrit, però pots sentir-te tan viu. Estén la sala.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Marc Rodríguez.
Bon dia. A partir de dilluns el confinament s'ampliarà de municipal a comarcal i la restauració allargarà l'obertura una hora per torn. Són alguns dels canvis més destacats que ha anunciat el govern en el relaxament de mesures un mes després d'aquest últim enduriment per intentar frenar la pandèmia. Malgrat aquesta pressió assistencial encara és elevada, la lenta i progressiva millora dels principals indicadors permet aquestes petites obertures que estaran vigents, com a mínim, durant les properes dues setmanes. A banda dels canvis en la mobilitat i també aquest horari de bars i restaurants, el sector de fet considera insuficient aquests nous canvis, però també hi ha els gimnasos que tornen a obrir el 30% i les llibreries que recuperen també la seva activitat en cap de setmana. Escoles de música i de dansa autoritzades oferiran de nou també extraescolars semipresencials. El que no canvia és el tancament de centres comercials i les botigues considerades no essencials, que continuaran tancades i no podran obrir dissabtes ni diumenges. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres. Avui és 5 de febrer i també repassem altres titulars, perquè mentrestant pobles petits de comarques com el Ripollès o el Berguedà celebren que s'abandoni el confinament municipal davant els greuges que els ha suposat, en molts casos, l'accés a serveis bàsics. Primera baixada de pacients a les unitats de cures intensives des de fa un mes. Malgrat que la pressió assistencial és encara molt alta, es comencen a estabilitzar els principals indicadors que mesuren l'expansió del virus. Per contra, els contagis s'han tornat a acostar als 3.000 en un sol dia. La Garrotxa engega cribratges massius a les escoles per intentar frenar l'impacte del coronavirus, un dels més elevats a Catalunya. L'objectiu principal és la detecció de simptomàtics per intentar tallar d'arrel les cadenes de transmissió. Un 30% de les escoles de la comarca tenen algun grup confinat. Els ajuntaments podrien enviar noves notificacions per conformar les meses electorals si n'acaben quedant de vacants arran l'elevat nombre d'al·legacions que s'han presentat per no formar-ne part. De moment, Barcelona ja ho està fent i la Junta Provincial de Lleida ho decidirà avui. Per cert que avui també acaba el termini per poder votar per correu. L'esport agafa aire amb la flexibilització de les mesures de prevenció de la Covid. Tot i que la major part de competicions encara continuaran aturades, es permetrà que reprenguin aquelles que donen accés als tornejos estatals. La Federació Catalana de Futbol estudia ja, per cert, com i quan reprendre la primera catalana. Moment per actualitzar els serveis. Fem un cop d'ull al trànsit des del RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, seguim pendents encara a aquesta hora de l'accident a la C-17. Recordem, un carril tallat a l'altura de Mollet del Vallès en sentit Vic, amb gairebé 3 quilòmetres de cua. I també es mantenen les cues en el sentit sud per anar cap a Barcelona, que compliquen l'enllaç des de la P-7. Retencions també que encara perduren, en són menys ara a aquesta hora, però. D'entrada a Barcelona en trobarem a d'entrada des de la Pota Nord a la C-58, també des del Baix Llobregat a la C-32 i a la B-23. A l'enllaç de la P-7 amb la B-23, retencions habituals en tots els sentits i també formen aturades pel que fa a la zona del Vallès, a la P7 a l'altura de Barberà, en totes dues direccions, en el punt d'enllaç amb l'autovia del Vallès. Per últim, també destaquem retencions a les dues rondes en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I el temps amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui comencem aquesta jornada de molts núvols, però poca pluja, i de nou amb una temperatura molt suau. De fet, ja hem començat així. De nou al migdia tornarem a parlar de valors màxims de 17, 18 i 19 graus. De cada cap de setmana arriben canvis amb alguna precipitació i amb baixada considerable de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Som a les portes del darrer cap de setmana de confinament municipal perquè a partir de dilluns vinent, 8 de febrer, s'ampliarà a comarcal. És una de les mesures que ha pres el Procicat. Les altres petites obertures són pel sector de la restauració, que podrà obrir una hora més al matí i també una altra més a la tarda, i per les llibreries, que podran estar obertes al cap de setmana. També els gimnasos, tot i que amb limitacions, i els alumnes de primer grau d'universitat podran combinar classes presencials i virtuals. Ens ho explica la Maite Polo.
Pandèmia. Han baixat de forma significativa els malalts a cures intensives i a planta dels hospitals i han disminuït progressivament durant 20 dies seguits els nous casos de coronavirus. Un context que ha permès al govern flexibilitzar una mica les mesures per deixar respirar els sectors més perjudicats. Els ha agraït molt l'esforç el secretari general de Salut, Marc Ramentol.
Quan l'epidèmia, gràcies a aquest compromís, gràcies a aquest sacrifici, entra en una situació de control, també hem de ser capaços de donar una mica d'aire.
Les extraescolars continuen limitades als grups bombolla, excepte la dansa i la música a les escoles autoritzades que preparen per l'ensenyament reglat. Es podran realitzar les competicions esportives que donen accés a les estatals i els estudiants podran fer activitats o bé excursions fora de la comarca sempre que no es quedin a dormir fora. Continua havent-hi, però, recorda Ramentol, tres amenaces que ens impedeixen poder-nos relaxar.
És el paper que puguin arribar a tenir aquestes variants britàniques o sud-africanes en l'evolució de l'epidèmia a casa nostra. La segona és la situació de tensió assistencial que continua i continuarà registrant la nostra xarxa sanitària. I finalment, una amenaça que portem també gestionant des de fa setmanes, desgraciadament, que és la disminució de les dosis compromeses de vacunes que es fan que el ritme de vacunació s'alenteixi respecte del que voldríem.
A la Vall d'Aran s'han confirmat 5 nous casos de la variant britànica i a la Garrotxa hi té una prevalença important que han dit que cal mirar com evoluciona. En canvi, el Ripollès i la Cerdanya han millorat molt els indicadors.
I com han reaccionat els sectors directament afectats per aquestes restriccions? Doncs en el cas de la restauració, en general consideren testimonial i també insuficient aquest lleuger allargament d'horaris que ha aprovat el govern. Ho ha comprovat la Televisió de Girona.
Allargar una hora més l'obertura de bars i restaurants tant a l'hora d'esmorzar com per dinar permetrà que el sector de l'hostaleria pugui fer un torn més. La majoria del sector, però, coincideix que no és suficient per pal·liar la dificultat econòmica per la que estan passant.
Que te soy sincero que no es tanto porque estamos todavía en confinamiento supuestamente y esto no nos va a ayudar 100%, pero bueno, es un pequeño aliciente.
A ver, una hora no es suficiente porque no llegamos a cobrir los gastos.
Y yo creo que es una petita mesura per no donar ajudes i que no surtin tots al carrer.
El pas de confinament municipal al comarcal els dona més esperança, però recorden que durant el cap de setmana el comerç seguirà tancat.
Confinament perimetral, la comarcal, també dona una mica de joc, però, clar, el cap de setmana les botigues seran tancades i, clar, estem parlant d'un 30% a l'interior.
El gremi, però, demana poder obrir per sopar i recorden que les mesures que es prenen als restaurants són més segures que les que la ciutadania mateixa pot prendre dins de casa seva.
Sensacions que també comparteix bona part del sector al Penedès. Alguns dels restauradors fins i tot consideren que els hauria sortit més a compte tancar del tot per un període curt de temps per poder així reobrir després amb unes condicions més coherents. En té els detalls en Josep Maria Soler, des de Penedès Televisió.
Els responsables i propietaris d'alguns locals de restauració a la vila comenten que es tracta d'unes mesures insuficients i que no suposaran un gran canvi respecte a la situació actual. Ho explica el gerent del restaurant Mossonades, Jaume Mossons.
Que nosaltres ens deixin obrir una hora més a migdia, home, s'agraeix. Tot el que sigui obrir una miqueta més, se'ns agraeix molt. Però també tinc que dir que al final la gent no, que treballa entre setmana no dina a les 4 de la tarda. La gent que està treballant dina a les 2, mateix que ve fins ara.
Una situació econòmica que cada cop es presenta més complicada i insostenible per a aquest tipus de locals. Per la seva banda, des del restaurant Cèntric, el seu propietari, Dani Sarcós, reclama una major empatia per part de les institucions a l'hora d'aplicar noves mesures.
I potser hagués sigut millor tancar del tot i 15 dies, 21 dies i tornar a començar.
Arran d'aquest context complicat pel sector, diversos locals de restauració de la vila han engegat aquesta darrera setmana una campanya per conscienciar de la delicada situació econòmica que pateixen. Aquesta consisteix en col·locar uns cartells amb el text "Es traspassa" per tal de fer veure que, de seguir així, molts locals es veuran abocats al tancament.
El malestar de bars i restaurants, que també el comparteixen els gimnasos, consideren que amb l'obertura al 30% no es permet treballar en condicions i que es tracta d'un tancament encobert. De fet, el president d'aquesta patronal d'aquest sector, August Tarragó, pensa que sense les eleccions a la vista no s'hauria fet cap gest.
Són unes condicions que no permeten treballar bé. És a dir, al final això és un tancament encobert i aquí no es pot... És a dir, unes instal·lacions esportives sense vestidors no funcionen. A part d'això, s'ha incorporat també la restricció de 6 persones en els grups, les activitats dirigides tampoc funcionen amb 6 persones. Per tant, al final estem en un tancament encobert que jo crec que té a veure més amb una qüestió electoral que no pas amb una qüestió efectiva de prestació de serveis.
I pel que fa a les llibreries, encara que arribi tard, consideren que arriba tard, però celebren l'aixecament d'unes restriccions que els han fet perdre prop del 40% de les vendes el darrer mes. Maria Carme Ferrer és presidenta del Gremi de Llibreters i celebra aquesta decisió.
Com que som equipament cultural, ara segur que no es tornen a tancar. Vull dir, tindria de ser que la cosa anés malament, no. Lo següent, no? I ara, en aquests moments, sembla que respirem una mica i si fem les coses com hem de fer, no ens tancaran, jo crec que no, perquè ara ja som un bé essencial, no?
I com dèiem, l'altre gran canvi en aquestes limitacions és l'ampliació del confinament, que passarà de municipal a comarcal, una decisió que ja fa setmanes que reivindicaven municipis petits, sobretot de muntanya, donades les dificultats per accedir a serveis bàsics que pateixen. Ens acosta algun exemple en Guillem Sánchez des de la televisió del Ripollès.
El Ripollès es mostra satisfet en general pel fet que a partir del pròxim dilluns la mobilitat estigui permesa en l'àmbit comarcal i no quedi limitada al municipi. Una situació que diferents comarques del Pirineu ja portaven setmanes reclamant, ja que en el seu cas molts dels municipis no disposen de tots els serveis que voldrien i s'han de desplaçar per poder comprar o cobrir altres necessitats. Jordi Monell és l'alcalde de Ripoll i David Verge, el de Planoles.
Finalment arriba aquesta mobilitat comarcal que per tant permetrà pobles molt petits i amb comarques com la nostra, que som uns pocs habitants, doncs poder accedir als serveis, doncs, que siguin, doncs, de professionals o serveis de comercials, de mercat.
Amb aquests pobles petits que ens hem de desplaçar constantment d'un municipi a l'altre perquè no tenim serveis en el municipi petit o determinades botigues o determinats comerços, pues és lògic que ens puguem moure dins de la comarca.
En el cas concret del Ripollès, esperen que continuï la tendència a la baixa de les dades epidemiològiques relacionades amb la Covid-19 i que això pugui comportar una major flexibilització de les restriccions vigents actualment.
I molt pendents, evidentment, de les dades, perquè baixa per primera vegada des de principis del mes de gener la xifra de pacients ingressats a les unitats de cures intensives, mentre que es mantenen encara estables els indicadors que medeixen aquesta expansió del virus. El risc de rebrot ha caigut només 4 punts, però se situa en el 501 i la velocitat de contagi fa dies que no baixa del 0,92. Pel que fa a nous contagis, s'han detectat més de 3.000, una xifra que és un pèl superior a la de les últimes jornades. I com dèiem, els hospitals continuen amb una pressió molt alta, tot i que va a la baixa. Segons les últimes dades del departament, ara mateix hi ha menys persones ingressades i també menys pacients a les UCIs. I la xifra de defuncions comunicada és en total de 19.502 persones. Són 86 més que en l'últim informe. Una de les comarques on més preocupen aquestes dades epidemiològiques és a la Garrotxa. El Departament de Salut ha començat a aquesta comarca una estratègia per tal de detectar casos asimptomàtics de Covid-19. En col·laboració amb el Departament d'Educació es faran cribratges en 5 centres educatius on s'ha detectat un índex més elevat de casos. Ens ho expliquen des d'Olot Televisió.
El parvulari de Sant Esteve d'Envàs és el primer centre de la comarca que en les darreres hores ha hagut de confinar-se completament. S'han detectat dos casos en dos grups diferents que han obligat a confinar 33 infants i 5 educadors, pràcticament la totalitat del personal del centre. Per tot plegat, el Departament de Salut intensificarà l'estratègia de seguiment i detecció de casos de Covid-19 a la comarca amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i tallar possibles cadenes de transmissió comunitària. Amb aquesta estratègia s'intensifica el rastreig de positius i es pretén fer aflorar el màxim nombre possible de persones infectades per la Covid-19, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden transmetre-ho al seu entorn.
Analitzar quin és realment l'impacte i prendre les solucions.
La campanya de cribratges massius ha començat a l'Institut del Garrotxa i en els propers dies s'estendrà a 4 centres educatius més on s'ha detectat un índex més elevat de casos. Seran l'Escola Pia, l'Escola Sant Roc, el Pla de Dalt i l'Institut Bosch de la Coma.
Doncs justament en tot l'àmbit escolar de Catalunya, els grups confinats per Covid són gairebé 1.950. Representen, de fet, el 2,7% del total. I a més de 47.000 persones seguint quarantena, unes 700 més que en l'últim balanç. Els positius acumulats freguen els 49.000 i també hi ha 11 centres tancats a tot el país, a punts com, per exemple, Osona, el Garraf, la Noguera o el Ripollès. I on també s'estan fent esforços per intentar aplanar aquesta corba de contagis és el Pla d'Urgell, perquè aquesta última setmana s'han disparat el nombre de casos positius. Només a la capital, a Mollerussa, n'hi ha hagut una setantena. És per això que des de fa dies tècnics i voluntaris de Creu Roja fan una campanya de conscienciació a peu de carrer. Ens ho explica l'Ariadna Guiu des de Lleida Televisió.
Els contagis de Covid han augmentat les últimes setmanes a la comarca del Pla d'Urgell. Davant la situació preocupant, Creu Roja ha decidit dur a terme una campanya de sensibilització a diferents municipis.
El que estem fent és tasques de sensibilització a peu de carrer per conscienciar la població sobre les mesures per tallar les cadenes de transmissió. El que estem fent és informar la gent de l'ús correcte de la mascareta, la distància social, la neteja de mans, la ventilació.
Les accions de conscienciació van començar ja el divendres passat i s'allargaran tota la setmana vinent. En equips de parelles de voluntaris i un conductor, les persones de Creu Roja duen a terme la campanya els matins i les tardes en diferents poblacions. Els dimecres es passegen també pel mercat de Mollerussa per repartir mascaretes quirúrgiques. Actualment, el risc de rebrot a la capital del Pla d'Urgell és molt alt i supera els 1.300 punts. En altres localitats de la zona, com Torregrossa i Fondarella, la taxa de reproducció de la pandèmia és també major a 2.
Un minut que ha passat d'un quart de 9 del matí, nova sessió també a l'Audiència Nacional pel judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Les acusacions populars han tornat a demanar en els seus informes finals que els acusats siguin condemnats per assassinat i demanen no deixar desemparades les víctimes. Ens ho explica la Marta Patricio.
Les acusacions populars exercides per l'associació 11M i l'associació de víctimes del terrorisme han responsabilitzat els acusats dels atacs i han demanat que se'ls condemni per 15 assassinats, un fet que, recordem, la Fiscalia va desestimar.
No hay esa ruptura del nexo, la célula es la misma, y entonces la pregunta que nos hacíamos es ¿dónde puede estar el error? Para que no se acuse por esos asesinatos y por esas tentativas de asesinato.
Pero lo que es evidente es que la decisión de la célula era la de cometer un atentado para causar víctimas mortales. Y eso finalmente se realizó.
L'advocat de l'Estat ha criticat que s'hagi intentat acusar l'Estat de negligència. En aquest sentit, ha defensat la investigació policial i judicial. La vista s'ha suspès sense data de represa. L'advocada de Mohamed Houli té coronavirus i l'advocat de Drissou Kabir està de baixa a l'espera del resultat d'una PCR. Per aquest motiu, l'exposició dels informes de les defenses es posposa.
I no deixem encara l'àmbit judicial perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté que la violació en grup a Manresa l'any 2016 va ser un abús i no una agressió sexual. D'aquesta manera, l'alt tribunal avala la sentència de l'Audiència de Barcelona malgrat que un dels tres magistrats hagi votat a favor de l'aval delicte. Es tracta del cas de la violació múltiple a una menor de 14 anys en el marc d'una festa a les naus d'una antiga fàbrica de Manresa. La resolució, doncs, manté aquestes penes de 10 i 12 anys de presó pels 5 dels acusats, però eleva a 60.000 euros la indemnització que hauran de pagar a la víctima i que l'audiència havia fixat en 12.000. I canviem radicalment de qüestió. A Montgat, finalment, Adif ha començat els treballs per reparar els molts esvorancs que hi ha al passeig marítim provocats pel darrer temporal d'aquest hivern. Desperfectes que s'afegeixen també als que encara cuegen del temporal Glòria, de fa més d'un any, a l'escullera i també a les escales que baixen fins a la platja. Ara, però, la preocupació majúscula del consistori és l'esfondrament detectat al pas subterrani. És l'únic pas de vianants per comunicar-se amb Masnou i que podria fer perillar fins i tot la via del tren. De moment, el gestor ferroviari no ha dit si pensa assumir aquesta reparació ni tampoc ha fixat cap data al calendari pel final de les obres d'aquest passeig. El consistori tem que tot plegat duri setmanes o potser mesos. El gruix de ciutadans que han presentat al·legacions per evitar ser en una mesa electoral ja arriba als 20.000. Això vol dir que un de cada quatre convocats ha al·legat. Això és per aquest motiu i davant la possibilitat que quedin descobertes també places de presidents o ponents, alguns ajuntaments es plantegen nous sortejos per tal d'ampliar les notificacions. A Barcelona s'està fent i el cas també arriba a la Junta Provincial de Lleida, que avui debatrà aquesta possibilitat, que de moment veu innecessària. És una crònica de Jaume Martell, des de Lleida Televisió.
Per evitar formar part de les meses electorals, a data d'aquest dijous s'han presentat a nivell català unes 20.000 excuses, més de 1.000 a Lleida. Concretament, a la Junta Electoral de Zona de Lleida n'han presentat 576 persones. Malgrat que els altres anys no comptabilitzaven, aquest any afirmen que la sensació és que s'han presentat moltes més excuses. Tot i això, afirmen que no hi haurà problemes per formar les meses, encara que es plantegen fer un nou sorteig pròximament, si és necessari.
Com ens han plantejat de la Subdirecció General de Processos Electorals si es podria modificar el criteri per a totes les juntes de zona, de que quan no hi hagi no s'hagin quedat ja sense suplents, fer un altre sorteig. Demà en la junta en la sessió de la Junta Electoral Provincial de demà ho debatrem, això.
Les excuses que s'accepten són aquelles que es presenten per motius de salut, per edat avançada o discapacitat.
Com dèiem, les juntes electorals estan accelerant la vista de recursos per formar part de les meses. Una de les opcions que s'estan estudiant per suplir aquestes baixes provocades per les al·legacions és la creació de bosses de voluntaris. És una opció que no veu amb bons ulls el síndic de Greuges, Rafael Ribó.
Els membres de les meses no s'haurien de poder seleccionar mitjançant persones voluntàries. Cal cenyir-se al que estableix l'ordenament i assegurar que aquestes persones que es trien es fa de forma aleatòria.
Doncs avui és l'últim dia en què es pot sol·licitar el vot per correu. El temor, de fet, al contagi de la Covid, que ha fet que molts ciutadans s'hagin decantat per aquesta opció, i és per això que els primers dies, sobretot a algunes oficines, han registrat cues. Així que volem saber com estan les coses ara mateix. És per això que marxem cap a l'Avinguda Roma de Barcelona, davant una d'aquestes oficines on hi ha un equip de la xarxa, amb en Marc Ortiz i amb l'Helena Puigdueta, perquè ens facin un retrat, una fotografia de la situació. Helena, molt bon dia. Com estan ara mateix aquestes cues, si és que n'hi ha?
Hola, molt bon dia, Marc, bon dia a tothom. Doncs efectivament, com explicaves, en una oficina com aquesta, avui fins a les 2 de la tarda, fins a les 2 del migdia, sou a temps de demanar el vot per correu. I també, com explicàveu, degut a la Covid, degut a la pandèmia, aquesta opció, la del vot per correu, ha estat més sol·licitada que en altres ocasions. De fet, tinc dades provisionals encara. Fins dilluns d'aquesta setmana s'havien registrat 183.000 sol·licituds, el que equival a dir-vos que és un increment del 180% respecte a les eleccions del Parlament de l'any 2017. I això, efectivament, ha provocat o ha generat diverses cues en moltes d'aquestes oficines. Potser avui no, potser a aquesta hora no. Penseu que és molt d'hora, fa aproximadament un quart d'hora que han obert aquesta oficina i que encara hi ha fins a les 2 del migdia molt marge de maniobra. Ens han admès, però, els treballadors que, evidentment, aquests dies han tingut molta feina i que avui, justament per ser el darrer dia en què es pot demanar aquest vot per correu, esperen també molta afluència de gent. Dèiem, doncs, que això havia generat cues, malgrat que Correus s'havia esforçat per incrementar el nombre d'efectius, per fins i tot obrir a les tardes i fins i tot obrir més oficines del que hi ha previstes habitualment els dissabtes al matí. Avui és el darrer dia, deia, insisteixo, per demanar aquest vot per correu, però d'aquí a una setmana, és a dir, divendres vinent, el dia 12F, serà el darrer dia per emetre aquest vot per correu. I justament és això el que està generant ara les crítiques dels sindicats. Es consideren justament aquests treballadors de Correus que van a domicili a buscar el vot, doncs meses electorals ambulants, i es queixen perquè diuen que són poca gent, que a més potser no van del tot protegits i que ells mateixos poden ser també cadena de transmissió. Poden ser infectats, però alhora poden també infectar. Re, doncs això, aquí, esperant a veure si avui, doncs, es repeteixen o no les cues. Penseu que són oficines com aquesta, no gaire grans, són petites, i a més, arran de la pandèmia, el límit d'aforament, doncs, també està molt acotat. En aquí, en concret, només poden haver-hi a dintre 7 persones.
Doncs gràcies, Helena, per aquesta última hora. Gràcies als companys, a l'Helena Puigdeveta i en Marc Ortiz, per aquesta última hora i per aquestes xifres que ara ens segueix també de manera provisional la nostra companya Helena Puigdeveta. Unes peticions de vot per correu de cara a aquestes eleccions del 14 de febrer, com dèiem, que han augmentat en comparació a comicis anteriors. Així que una part de la població prefereix aquesta opció perquè és d'edat més gran i té por de poder-se contagiar en les meses electorals. Però ara bé, els companys de Lleida Televisió han trobat una excepció.
Les Garrigues és una de les comarques amb major envelliment, però tot i això, el despoblament dels seus municipis i la poca incidència de la Covid fa que moltes persones no s'hagin plantejat demanar-lo.
Aniré a votar al col·legi electoral perquè tenien la sort d'anar per aquest assumpte de ser un poble petit, i doncs n'hi ha prou hores durant el dia per anar a votar sense cues.
El cens de Bellaguarda és de 257 persones, la meitat de les que estan cridades a les urnes a la Granadella.
Votaré presencialment a la taula perquè no em fa por contagiar.
Una població que es troba en una situació similar és l'Albagés, amb un cens de més de 300 persones. Divisió d'opinions, però, en els seus habitants.
Soc gran, però massa preparat i no sé aglomerar molta gent, tampoc.
Ja votava per correu i ara, però en guany encara més. El meu motiu, perquè el motiu és molt clar. Estem jugant la vida a les persones.
Tot i les campanyes dels ajuntaments perquè es demanés el vot per correu, finalment els veïns d'aquestes localitats han optat per anar-hi presencialment el pròxim 14 de febrer.
Mentrestant, el PSC seria la força més votada de cara a aquestes eleccions del 14F, segons l'últim sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes catalans s'endurien el 23,7% dels sufragis davant Esquerra Republicana i també Junts per Catalunya. En Comú Podem, cauria, es quedaria en prop del 9% de les paperetes, un punt més que Ciutadans, que es consolidaria com a cinquena força amb una davallada en picat respecte als últims resultats, als comicis del 2017. Vox millora també algunes dècimes aquesta intenció de vot, segons el CIS, que el faria irrompre al Parlament amb gairebé el 7% dels sufragis. Per darrere hi hauria la CUP, que puja en aquest sondeig. I tancant la llista, el Partit Popular, que es mantindria amb un 5%, mentre que el PDeCAT doblaria els resultats malgrat quedar-se amb un escàs 1,5%. Són les 8:26 minuts d'aquest divendres 5 de febrer amb jornada electoral.
La xarxa de comunicació local.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
Quatre alcaldesses d'En Comú Podem van debatre ahir sobre municipalisme. Asseguren que fa temps que la Generalitat les ha deixat soles i que han hagut d'assumir tasques que no els corresponen. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, criticava les propostes del govern per als fons europeus per no estar consensuades amb el món local.
Això fa doncs, que en els grans projectes no hi hagin coses òbvies com el Besòs, on hi ha un tema ambiental vinculat al riu i a la llera del riu, a una transformació industrial a tots els polígons industrials, a la rehabilitació energètica que s'han de fer de milers d'habitatges.
Des del PDeCAT, en Jas Chacón demanava una revisió del tribut metropolità, que considera injust i poc transparent. Es tracta d'un impost que paguen els ciutadans de 36 poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona per millorar les infraestructures de mobilitat i transport públic.
Que aquest tribut, aquest recàrrec que s'aplica a l'IBI, doncs es revisi amb criteris de justícia, d'equitat, d'eficiència.
La CUP defensava la seva proposta de renda bàsica universal de 735 euros mensuals per cada adult i 150 per cada menor, que es finançaria amb un IRPF del 49% per tots els ciutadans. El PSC va centrar ahir el discurs en la transició ecològica. Salvador Illa va explicar que l'independentisme és incompatible amb la lluita contra el canvi climàtic.
No hay nada más contradictorio, más contraindicado para luchar contra el cambio climático que esa visión estrecha de los que quieren aislarse. Nada más alejado de lo que tiene que ser la lucha contra el cambio climático, que requiere de cooperación, que no entiende de fronteras.
Ciutadans va presentar ahir les propostes en matèria de turisme, com ajuts directes al sector, un bonus turístic de 500 euros per cada família o la suspensió de la taxa turística mentre duri la pandèmia. Tot plegat per revifar un sector que, segons el líder del partit, Inés Arrimadas, ha sofert els darrers anys el procés independentista, l'alcaldia d'Ada Colau a Barcelona i la pandèmia. Amb la darrera enquesta del CIS sobre la taula, Esquerra Republicana advertia des de Lleida dels perills de l'entrada de l'extrema dreta al Parlament. Pere Aragonès també va apel·lar al vot útil de l'independentisme.
No ens confonguem d'adversari i fem una crida a concentrar el vot independentista en aquell vot més útil contra l'ultradreta.
I en un acte a Badalona, Laura Borràs feia també una crida al vot útil independentista, en aquest cas per a Junts per Catalunya, l'única formació, segons Carles Puigdemont, que pot garantir un govern decidit cap a l'autodeterminació. Mentrestant, el PP està convençut que el PSC i Esquerra ja han pactat. Ho va dir el seu president Pablo Casado des de Lleida, on va proposar un paquet de 50.000 milions d'euros per al sector de l'hostaleria.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui expliquem que Catalunya relaxa tímidament les restriccions un cop ha passat el pic de la tercera onada de la pandèmia. És per això que a partir d'aquest dilluns el confinament s'ampliarà de municipal a comarcal i la restauració també allargarà els seus horaris. La millora dels principals indicadors ha estat bàsica per aquest relaxament. Bars i restaurants obriran una hora més, tant per esmorzar com per dinar, de moment, durant les pròximes dues setmanes. A banda d'aquests canvis en la mobilitat i també en bars i restaurants, els gimnasos podran tornar a obrir el 30% i també les llibreries recuperen l'activitat en cap de setmana. Bars i restaurants que consideren testimonial i insuficient l'ampliació d'aquest horari aprovada pel govern. Aquests són alguns dels temes que estem explicant i també en repassem d'altres en forma de titulars, perquè els pobles petits del Pirineu o de comarques com el Ripollès o el Berguedà celebren que s'abandoni el confinament municipal davant els greuges que els ha suposat, en molts casos, l'accés a serveis bàsics. Així que en uns minuts també en parlarem d'aquest confinament comarcal amb el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús. Primera baixada de pacients a les unitats de cures intensives des de fa un mes. Malgrat que la pressió assistencial és encara molt alta, es comencen a estabilitzar els principals indicadors que mesuren l'expansió del virus. Per contra, els contagis s'han tornat a acostar als 3.000 en un sol dia. La Garrotxa engega cribratges massius a les escoles per frenar l'impacte del coronavirus, amb un dels més elevats de Catalunya. L'objectiu principal és aquesta detecció de simptomàtics per tallar d'arrel les cadenes de transmissió. Un 30% de les escoles de la comarca tenen algun grup confinat. Tothom que vulgui entrar en territori francès ha de presentar des de dilluns una PCR negativa. Prova que és necessària, vaja, que s'entri per la via, que s'entri i també per carretera o amb tren. Fins ara en demanaven només a aeroports. Això sí, si no es presenta, arribaria una sanció de 135 euros. En uns minuts també anirem fins a aquesta frontera amb els companys d'Empordà Televisió. Els ajuntaments podrien enviar noves notificacions per conformar les meses electorals si és que n'acaben quedant de vacants, arran l'elevat nombre d'al·legacions que s'han presentat per no formar-ne part. De moment, Barcelona ja ho està estudiant, ho està fent, i la Junta Provincial de Lleida ho debatrà avui. Per cert que aquest divendres acaba també el termini per demanar el vot per correu. I l'esport, que agafa aire amb la flexibilització de les mesures de prevenció de la Covid. Malgrat que la major part de competicions continuaran aturades, es permetrà que es reprenguin aquelles que donen accés als tornejos estatals. La Federació Catalana de Futbol ja estudia com i quan reprendre la primera catalana. I l'escriptora Eva Baltasar, que ha guanyat la quarta edició del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any per Bolder. La guanyadora, que ha rebut el guardó davant del president de l'entitat, Jordi Cuixart, s'ha imposat als altres dos finalistes, Miguel Martín i Serra i Sebastià Parelló.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Doncs fa molts dies que moltes poblacions reivindicaven passar d'un confinament municipal a un de comarcal, un canvi que ara sí entrarà en vigor a partir de dilluns. Així que per valorar-lo volem parlar ara mateix amb Carlos Isús, que és el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Senyor Isús, molt bon dia.
Sí, hola, molt bon dia.
Dèiem, o explica el govern, que per agafar oxigen a partir d'aquest dilluns hi haurà confinament comarcal. Com valoren aquest canvi?
Bé, en principi, nosaltres ho valorem bé. Sortir del confinament municipal i passar al comarcal és una reivindicació que estàvem fent, és una cosa que estàvem demanant des de ja fa temps, i per tant ho veiem bé, veiem molt bé el que es faci aquest pas endavant.
De fet, se'ls obre tot un munt de serveis i opcions que abans els pobles petits no tenien a l'abast, no? Que també era el que reivindicaven, de fet.
Sí, efectivament. Això d'aquí fica en evidència que els comarques petites i amb poca densitat de població tenen uns serveis diferents dels comarques grans amb molta densitat de població, i per tant aquests serveis centralitzats d'aquesta manera permet que tothom de la comarca tingui accés amb més facilitat. Ara bé, dit això i dit que realment ens sembla bé aquest pas cap al moviment, cap a la mobilitat comarcal, això fica d'evidència una cosa molt clara, que s'ha obert totes les comarques de Catalunya i s'han tancat totes les comarques de Catalunya alhora. Això vol dir que aquest fet diferencial dels comarques petites amb poca densitat de població, aquest fet diferencial de les comarques de muntanya i en general de tot l'Alt Pirineu, no han tingut aquest tractament específic que haurien d'haver tingut. Aquest tractament per seguir comarques amb poca població, per seguir comarques amb uns serveis centralitzats a les seves capitals de comarca, i per lo tant, nosaltres l'únic que hem fet aquí ha sigut viure com aquí s'ha aplicat allò que se'n diu el café para todos, no? Aquest tracte diferencial dels comarques de muntanya no l'hem vist reflectit. Aquest tracte que demanàvem als representants comarcals no l'hem vist per enlloc, perquè s'ha obert tot Catalunya o totes les comarques de Catalunya i s'han tancat totes les comarques de Catalunya, els grans i els petites, els que tenen una singularitat o una altra. Vol dir que aquesta feina de bisturí que s'havia d'haver fet no s'ha fet, però bueno, això a sobre dona peu a pensar una altra cosa, que si podem estar tinguent un fet diferencial, hem estat confinats fins ara i ara s'han obert totes les comarques de Catalunya de cop, vol dir que possiblement nosaltres hem patit un confinament innecessari els últims gairebé dos mes i mig o dos mesos.
Com ha sigut aquest confinament? Li volíem preguntar també, senyor Isús, com ha sigut?
Bé, aquest confinament als comarques petites, com vostè ho ha dit abans, el tindre els serveis centralitzats, el seguir poca densitat de població, l'haver molts pobles dispersos amb gent gran que necessiten moure's per fer les seves compres del dia a dia. Pues tot això ho hem patit d'una manera diferent a com es pot patir en una comarca on tots els serveis no estan centralitzats, on hi ha serveis per tot arreu i que a la porta de casa doncs, hi ha tots els serveis necessaris de compra, tot el que fa referència al dia a dia, per poder tindre un dia a dia més normal, no?
Uh-huh. Anem una mica més enllà. És suficient el comarcal o en alguns casos s'hauria de permetre també la mobilitat entre comarques?
Aviam, és el que deia abans. En el moment en què es fa... Si hem de conviure amb el coronavirus, que sembla que durant un temps ja haurem de conviure, hem d'entrar i hem d'incidir més en casos molt concrets. Jo li puc parlar, per exemple, del Pallars Sobirà al Pallars Jussà. el Pallars Sobirà és on hi ha totes les estacions d'esquí i el Pallars Jussà no en tenen cap. L'Esport Blanc, els clubs d'esquí s'haurien de poder trasladar amb facilitat d'una comarca amb l'altra, perquè són comarques que tenen serveis diferents. Per tant, jo crec que si hem de conviure més temps amb el coronavirus, que sembla que això encara va una mica per llarg, escolti'm, ara el que hauria de fer ja és anar afinant cada vegada més el com es fa un confinament que representa i uns fets diferencials amb totes les comarques i en cada lloc hi ha temes específics que s'haurien de mirar amb una mica més de detall.
Doncs queda clar, senyor Issús, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que ens ha explicat com valoren aquesta obertura de confinament municipal comarcal. Que vagi molt bé, senyor Issús, gràcies.
Molt bé, gràcies a vostès.
Que és, com dèiem també, aquestes noves mesures permeten també, entre d'altres, l'obertura d'una hora més per torn de bars i restaurants. El sector, però, continua sense sortir-los als comptes amb aquestes dues hores que guanyen i entenen que es tracta un cop més de solucions a mitges que no els duen enlloc a l'hora d'intentar garantir la viabilitat dels seus negocis. En declaracions fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa, Josep Carreras, que és president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, ha titllat la mesura de electoralista i ha demanat que els permetin obrir també en la franja de nits.
Els demanaríem que comencessin a reflexionar amb la possibilitat de, per una banda, permetessin als restaurants obrir sobretot en el torn de nit, dos hores i mitja, com molt tampoc faríem prou per superar, però que donarien vida a moltes empreses, a molts treballadors i a molts clients que necessiten sortir, i una mica si haguem aconseguit doncs, l'ampliació del confinament municipal, fins ara era municipal, ara és comarcal, si poguessin fer provincial anirien bé.
I encara sobre aquestes restriccions, tothom que vulgui entrar a territori francès ha de presentar des de dilluns una PCR negativa. És una prova, però, necessària s'entri per la via que s'entri, sigui per carretera o tren, també, perquè fins ara només es demanava en aeroports. Si no es presenta, aquesta sanció, de fet, podria arribar als 135 euros. Així que saludem els companys d'Empordà Televisió, en Josu Segade i en David Terrones. Molt bon dia, David.
Molt bon dia. Doncs avui sí, ens trobem aquí al Pertús, que és on s'hauria de notar aquesta mesura de la PCR. Com poden veure, a la meva esquena tinc la part que seria de l'Alt Empordà. A aquesta banda hi ha moviment doncs, des de les 7 del matí, perquè els estancs són oberts, venen molts de ciutadans francesos fins aquí per comprar, doncs, sobretot, tabac i alcohol, i hi ha molt de moviment, i després també veiem doncs, que estan creuant cotxes a la frontera. Tenim vigilància, sí, tenim vigilància, però de 30 vehicles que han entrat, PCRs n'han demanat potser amb un. És a dir, aquesta mesura sí que està posada, però no s'està notant gaire res. Per què? Doncs perquè, per exemple, els veïns transfronterers, com tenim aquí en Michel, no han de presentar aquesta PCR negativa, tampoc els treballadors transfronterers, tampoc els transportistes, i així hi ha una llarga llista de persones que no han de presentar-la, i clar, al final doncs acaba sí, tinguent la mateixa vigilància que hi ha sempre a una frontera, ara una mica més accentuada, sobretot pel tema de terrorisme, perquè han estat tancant sobretot aquestes fronteres petites, però pel tema PCR doncs, no estem notant gaires canvis. Sí que és veritat que alguns veïns, com per exemple de la Jonquera, han vingut a treballar els primers dies, el primer dia, per exemple, el dilluns, el dimarts, venien a treballar i els hi van demanar la PCR. Des de dimarts hi ha poca demanda d'aquesta PCR. Aquí tenim un veí que parlàvem, que és un veí transfronterer, perquè ha viscut a Figueres i a Becarés. Vostè com ho fa? Perquè sé que té encara serveis a Figueres, com per exemple al metge, però està vivint a Becarés.
Sí, lo que hay que 72 hores abans de partir debe fer un test de PCR. Si en cas de que nos para en la frontera. I per poder entrar otra vegada en França.
Perquè vostè està notant aquesta diferència, és a dir, la demanda de la PCR. Sabem que al principi, sí que els primers dos dies es demanava molt aquesta PCR, però ara mateix doncs, estem veient com pugen molts de vehicles i al final no estan aturant a gaire ningú.
Sí, hasta que el moment que la piden y si toca el que toca y se vuelve a casa si no tiene la PCR.
Clar, perquè diem, si en el moment que demanen aquesta PCR, doncs vostè no la porta a sobre, haurà de pagar els 135 euros de multa que posa el govern francès. I viure a banda i banda de la frontera amb tota aquesta problemàtica del coronavirus també deu suposar una mica d'angoixa, perquè aquí hi ha unes restriccions, com per exemple han tancat els centres comercials ara fa poc i allà estan tancats des de fa uns mesos.
Sí, aquí han tancat los centros de más de 20.000 metros cuadrados y la gente se queda más en casa.
Doncs ja ho veuen, nosaltres continuem, doncs ens quedarem aquí a veure si davant aquestes PCRs per poder informar-vos, però de moment sembla que no les estan demanant. Tot i això, és millor tenir-la a sobre, tenir la seguretat que quan es creua aquesta frontera no tindran una multa de 135 euros per no portar la PCR per accedir al País Gal.
Més enllà de la pandèmia, molt pendents també de les eleccions del proper 14 de febrer, el gruix de ciutadans que han presentat al·legacions per evitar ser en una mesa electoral arriba ja als 20.000, és a dir, un de cada quatre convocats. És per aquest motiu i davant la possibilitat que quedin descobertes algunes places de presidents o ponents, que alguns ajuntaments es plantegen nous sortejos per tal d'ampliar les notificacions. Per exemple, a Terrassa van situar quatre suplents en lloc dels dos habituals d'altres cites electorals. A Cubelles ja fa uns 8 anys que es cullen 8 persones per cada càrrec i així tenen marge, i Tortosa ha celebrat ja un segon sorteig, i també el mateix ha passat a Mollerussa, tot i que apunten que és una pràctica habitual. La Junta Electoral, que va denegar fa poc la petició del govern català perquè els treballadors de Correus es poguessin dirigir a residències per recollir els vots dels seus usuaris. S'argumentava que si els residents volguessin votar per correu, haurien de sortir igualment dels centres per fer els tràmits. Tot i la negativa, Salut encara no ha donat cap instrucció a les residències i, per tant, els deixa en una situació d'incertesa. Ens ho expliquen els companys de Canal Blau.
Una de les opcions que sonen és la figura del notari, que podria evitar que sortissin els avis, però és força enrevessada. El govern català, però, assegura que el 14F, el 85% dels residents ja tindran posades les dues dosis de vacunes i podran sortir amb garanties. El sector lamenta que no s'hagi avançat a prendre mesures excepcionals tenint en compte la situació actual.
El que ha fallat és que amb l'experiència que ja es tenia de les eleccions al País Basc i a Euskadi, aquells que poden canviar les lleis no les hagin canviat i les hagin adequat a una situació extraordinària com la que estem vivint.
Tot plegat arriba en un moment en el que el departament ha intensificat les mesures de protecció a les residències amb la incorporació, per exemple, de testos ràpids pels visitants. Ara bé, la majoria de centres no els ha rebut, malgrat estar preparats per implantar-ho des de fa setmanes.
L'esport agafa una mica d'aire amb la flexibilització de les mesures de prevenció de la Covid. Després de les nombroses reivindicacions del sector, el Procicat permetrà, a partir de dilluns, que els gimnasos tornin a obrir amb el 30% de l'aforament. També l'obligatorietat de dur mascareta i la limitació de 6 persones en les activitats de grup. Malgrat que la major part de competicions encara continuaran aturades, sí que es permetrà que es reprenguin aquelles que donen accés als tornejos estatals. En el cas del futbol, podran engegar l'activitat la primera catalana i també la preferent juvenil, mentre que en futbol sala arrencaran la divisió d'honor masculina i també la femenina. Des de la Federació Catalana de Futbol, de fet, esperen poder pactar amb els clubs el format de les competicions i també el calendari, un cop es coneguin els detalls de la nova normativa. I en futbol, el Barça coneixerà avui quin serà el seu rival a les semifinals de la Copa del Rei, un sorteig que es farà aquest migdia i que serà pur, sense condicionants. A banda del Barça, també hi serà el Llevant, el Sevilla i l'Atlètic de Bilbao, que ahir va superar el Betis als penals. Unes semifinals que jugaran a doble partit, amb l'anada la setmana vinent i la tornada a principis del mes de març. I en waterpolo, sort diversa pels equips catalans que disputaven la primera fase de l'Eurolliga femenina. Només va guanyar el Mediterrani, que va superar el Verona per 11-13. Pitjor els van anar les coses al Sant Andreu i al Mataró. Les barcelonines, que van caure per un contundent 20-5 davant l'UPSE de Budapest, i les del Maresme, que van caure per 10-8 contra el Kirishi Rus. Les jugadores Marta Bach i Ani Espar feien una valoració positiva, tot i la derrota.
que el Kirishi, que és un equip que ha sigut dos vegades campió d'Europa en els últims 3 anys, ens faci només 10 gols i hem estat allà en tot moment. Crec que està bé, ens ha faltat ajustar algunes coses en atac sobretot, però bueno, estem contentes de la feina i sabem que això és llarg i que encara queda molts partits.
També hem de ser conscients de que portàvem pràcticament un any sense competir a la competició europea i res, la veritat que estem contentes.
I avui jugaran 6 partits amb participació catalana, el Mataró, que s'enfrontarà al Ferencváros i al Verona, el Sant Andreu jugarà amb l'Uroloca i el Lille francès, i el Mediterrani, que es trobarà amb el Kirishi rus, i el Sabadell també debutarà davant el Dunajváros d'Hongria. I també hi ha hoquei patins, en aquest cas. L'hoquei Lliga aquest vespre disputa un clàssic entre el Liceo i el Barça. Els dos equips que arriben empatats a 46 punts després d'haver-se jugat 17 jornades. Qui guanyi serà, per tant, líder en solitari, i els dos conjunts han perdut fins ara només un partit. Els blaugranes van caure justament davant els gallecs en la tercera jornada del campionat, mentre que els de la Corunya van encaixar la passada jornada la seva derrota contra el Taradell. El tècnic del Barça, Edu Castro, admet que el partit pot marcar el futur de l'equip a la Lliga, però no considera que sigui decisiu.
Decisiu no crec que sigui la paraula. És un partit molt important perquè depèn del que passi un dels dos equips, segurament dependrà de si mateix. Però també és veritat que quedaran 12 partits, amb partits dificilíssims pels dos equips.
I també a l'Hockey Lliga diumenge es disputarà un atractiu Girona-Lleida llista. Els de la Terra Ferma, que afronten el duel com una oportunitat per passar pàgina de l'ensopegada de dimarts contra el Noia. Un partit que, de fet, es podrà seguir dins el programa En Joc de la Xarxa. Ens apropen la prèvia des de Lleida Televisió.
Tant la plantilla com el cos tècnic estan d'acord en que el millor que els hi pot passar per tornar-se a aixecar és entrenar, ja que l'equip va quedar tocat després de la derrota de dimarts. A més, és la quarta desfeta de la temporada, però la segona per 3 gols de diferència. Diumenge a les 4 visiten el Girona, una pista complicada i, a més, un horari difícil a primera hora de la tarda. El mateix Folguera reconeixia que és una pista on els tindran moltes ganes i hauran de fer un bon partit per endur-se els 3 punts.
Seguir dia a dia, confiar en nosaltres, treballar i al fi al cap és el que s'ha de fer, no parar de treballar per seguir millorant i preparar el partit de diumenge.
Els llistats venen de perdre contra el Liceu i el Noia i empatar amb el Vendrell i han caigut a la quarta plaça. El Girona arribarà amb l'ex llistat Àlex Josef, que ocupa la 8a plaça amb 22 punts.
És un partit més, al fi al cap sabem que anem a la pista del Girona, una pista molt complicada, un horari molt complicat, però bé, al fi al cap és un altre partit de Lliga. Estudiem el rival, sabem com juguen i intentarem treure els 3 punts.
Els de Folguera han sumat un punt dels darrers 9 possibles. Aquest diumenge s'enfronten a les 4 al Girona.
I a la Lliga de Campions d'handbol, victòria destacada del Barça a la pista del Vespre Mongarès per 34-37. Amb aquest triomf, els barcelonins consoliden el primer lloc del grup. Àlex Gómez, amb 10 gols, va ser el jugador més destacat. I a la divisió d'honor plata femenina d'handbol, l'Amposta buscarà encadenar un nou triomf després de superar l'Elda la passada jornada. Les de l'Ebre, però, no ho tindran fàcil perquè visiten un dels equips més forts del campionat, el Sant Joan d'Espí. Les han anat a veure els companys de Canal Terres de l'Ebre.
Repetir el joc que va fer en el triomf de la setmana passada contra l'Elda. Això és el que haurà de fer la Mola Amposta si vol tenir alguna possibilitat en el partit que diumenge juguen contra el Sant Joan d'Espí. Des del Baix Llobregat són ara mateix l'equip més en forma del grup.
Un partit, jo crec que fins a dia d'avui, lo més complicat i el més difícil que tindrem, perquè agafem un equip que porta una dinàmica superpositiva, porta els 5 últims partits guanyats, l'últim contra el líder de la categoria, té moltíssima intensitat i nosaltres necessitem fer reproduir una mica el partit de la setmana passada, no? I intentar minimitzar els errors que van tenir no forçats la setmana passada.
El tècnic rapitenc no descarta tornar a atacar en 7 jugadores de camp per sorprendre el rival, tot i que la intensitat i la concentració seran la clau del partit.
En cultura, Eva Baltasar Embolder és la guanyadora de la quarta edició del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any 2020. Una novel·la que narra la història d'una dona enfrontada amb el desig de soledat, la vida en comú i la maternitat. La guanyadora, Baltasar, defensava la força de la paraula.
Crec en la sacralitat de la veu, perquè crec en la sacralitat de la paraula, les paraules de les que està feta una llengua i la seva literatura, igual que la vida de les dones i dels homes, demanen cura i atenció, demanen un tracte just i demanen ser viscudes i contínuament pensades i refetes des de la consciència.
Tots necessitem màgia de tant en tant. Aquest és el lema de la 21a edició del Festival de Màgia Li Shang de Badalona. El certamen manté la presència d'il·lusionistes internacionals i confia en repetir el 100% d'ocupació, tot i el confinament comarcal i també la limitació de l'aforament. La Núria Rodríguez, des de Televisió de Badalona, ens ho explica.
La màgia pren força a Badalona a partir del pròxim dia 13 de la mà dels mags Jandro i Xulo Merino i el monologuista Dani Pérez amb un cafè teatre que desborda humor. També el Teatre Margarida Xirgo, el mag Xema Muñoz, que va fer les seves primeres passes precisament en el mar del Li Shang, presentarà el dia 21 The Postman, una actuació dirigida al públic familiar. El Teatre Zorrilla acollirà del 26 al 28 de febrer la Gala Internacional amb 5 actuacions que no us podeu perdre. Destaquen la portuguesa Solange Cardinali, especialitzada en canvis ràpids de vestuari, i també el Gran Premi Mundial de Màgia 2015 Héctor Mancha. Joves talents tancaran el festival el 7 de març amb la gala solidària del Teatre Blas Infante.
Hem de buscar la manera de poder arribar al mateix concepte que la gent li sembli que és una cosa impossible sense que pugui posar la mà i tocar-ho, no? De fet, no cal que ens reinventem molt perquè hi ha moltes vegades els jocs de mans, i aquí al festival veiem, són visuals.
La pandèmia ha fet caure les activitats paral·leles en biblioteques i centres cívics, però aquesta edició inclou un curs de formació per docents.
I és divendres i, per tant, parlem ara de cinema perquè entre les estrenes més destacades de la setmana trobem un documental, La pintora i el ladrón, que, de fet, s'apropa a la relació que s'estableix entre un artista i un dels lladres acusats de sostreure una de les seves obres. També torna a la gran pantalla, 100 anys després, El Chico, de Charles Chaplin. I de França ens arriba un thriller amb una temàtica innovadora. Qui ha estat el responsable de filtrar la nova novel·la d'un prestigiós escriptor de bestsellers? Two paintings were stolen from a
gallery in Norway today. The paintings were stolen in... La pintora i el ladrón és un documental que arrenca quan dos quadres de la pintora txeca Bárbara Kisilkova són robats d'una galeria d'art d'Oslo. Tot i que les autoritats n'identifiquen ràpidament els responsables, no aconsegueixen trobar les pintures. Amb l'esperança de treure'n l'entrellat, la pintora s'apropa a un dels lladres, Carl Bertil Norland, durant una audiència. Li pregunta si està disposat a que faci un retrat d'ell i Norland accepta. A partir de llavors s'inicia una relació que es converteix en una història sobre la connexió humana i l'amistat. Find out where the paintings are. Do you know anything about black market with art? I have told you everything I remember. Cent anys després de la seva estrena, l'any 1921, torna als cinemes, ara en 4K, una de les obres mestres de Charles Chaplin, El Chico. Aquí, Charlotte interpreta un rodamón que es fa càrrec d'un nen abandonat per la seva mare, que no se'n pot fer càrrec. La lluita per la supervivència i per mantenir-se junts serà tota una aventura.
Las traducciones empezarán en diciembre.
¿Estás dispuesto a encerrar a tus traductores en un búnker, de tratarles como ganado?
Ah, Los Traductores, l'editor d'un escriptor de bestsellers, tanca dins d'un búnker de luxe nou traductors perquè tradueixin en temps rècord la seva darrera novel·la i evita així cap filtració. Tot i això, les 10 primeres pàgines són publicades. Llavors s'inicia una caça per trobar-ne el responsable.
Yo sé que eres tú y voy a demostrarlo.
Lo leo una y otra vez. Tengo que entender cómo lo lograste.
La xarxa de comunicació local.
Diumenge 7 de febrer a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona ens proposa visitar les ciutats per les quals passava l'Orient Express a través de les seves músiques.
Carlos Ramón dirigirà aquest viatge en què escoltarem obres d'Spark, Saint-Saëns, Richard Strauss, Johann Strauss Fill, Liszt i Bartók.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Les muntanyes de Prades són un paisatge únic a Catalunya. El seu color terrós fa pensar que ens trobem en un entorn marcià. Però fa 240 milions d'anys, gairebé que podríem dir que presentava la imatge totalment contrària, perquè era un mar. Això ho sabem gràcies als fòssils que s'hi han trobat, amb tota mena d'animals marins i prehistòrics. Els conserven al Museu d'Alcover i els podem descobrir des de casa gràcies a la versió virtual de l'exposició Triàsic Explosió de Vida. El Triàsic és un període prehistòric de fa entre 200 i 250 milions d'anys on hi va haver grans canvis en la fauna del nostre planeta. Els rèptils es van escampar per terra, mar i aire i també van aparèixer els primers mamífers. La col·lecció de fòssils d'aquest període que trobem al Museu d'Alcover és de les més diverses de tot el món i inclou espècies úniques com l'Alcoveria brevis, una medusa que és tot un miracle que s'hagi fossilitzat, tenint en compte que el 90% del seu organisme és aigua. Podreu conèixer aquesta i altres curiositats a través dels textos, vídeos i fotografies que hi ha al web del Museu d'Alcover. No és, però, l'única exposició que hi podrem consultar. També hi trobarem Cabatistó, modernitat burgesa i modernisme literari, en referència a l'històric edifici on es troba el museu. Exposicions virtuals del Museu d'Alcover. Visiteu-les a través del web museualcover.com.
Sabies que...
Els morosos no podien votar a l'antiga Grècia. En aquella època, només els homes atenesos que havien completat la seva formació militar tenien dret a votar a Atenes. La majoria de la població estava exclosa. Esclaus, nens i dones. En alguns casos, fins i tot, se suspenia el dret a vot de la gent que tenia deutes pendents. I no solament això, la suspensió era hereditària i podia passar als fills i fins i tot als nets.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. A partir de dilluns, el confinament s'ampliarà de municipal a comarcal i la restauració també allargarà l'obertura una hora per torn. Són alguns dels canvis més destacats anunciats pel govern en aquest relaxament de mesures, un mes després de l'últim enduriment per frenar la pandèmia. Malgrat que la pressió assistencial encara és elevada, la lenta i també progressiva millora dels principals indicadors permet aquestes petites obertures que estaran vigents, de moment, durant les properes dues setmanes. Bars i restaurants les consideren insuficients. En declaracions de Notícies en Xarxa, Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, ha titllat aquesta mesura de electoralista i ha demanat que els permetin obrir també en franja de nits.
Els demanaríem que comencessin a reflexionar amb la possibilitat de per una banda, permetessin als restaurants obrir, sobretot en el torn de nit, dos hores i mitja, com molt tampoc faríem prou per superar, però que donaríem vida a moltes empreses, a molts treballadors i a molts clients que necessiten sortir, i una mica si havíem aconseguit doncs, l'ampliació del confinament municipal fins ara era municipal, ara és comarcal, si poguessin fer provincial anirien bé.
D'altra banda, els gimnasos, que també tornen a obrir el 30%, i les llibreries, que recuperen la seva activitat en cap de setmana. Escoles de música i també de dansa autoritzades oferiran extraescolars, altre cop semipresencials. Així hem encapçalat aquest Notícies en Xarxa d'aquest divendres, avui és 5 de febrer, i també repassem altres titulars, perquè mentrestant, pobles petits del Pirineu i també de comarques, com el Ripollès o el Berguedà, celebren que s'abandoni el confinament municipal davant els greuges que els ha suposat, en molts casos, l'accés a serveis bàsics. Ha parlat d'aquest canvi de confinament el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Issus.
Tinguem un fet diferencial. Hem estat confinats fins ara i ara s'han obert totes les comarques de Catalunya de cop. Vol dir que possiblement nosaltres hem patit un confinament innecessari els últims gairebé dos mes i mig o dos mesos.
Primera baixada de pacients a les unitats de cures intensives des de fa un mes. Malgrat que la pressió assistencial és encara molt alta, es comencen a estabilitzar els principals indicadors que medeixen l'expansió del virus. Per contra, els contagis s'han tornat a acostar als 3.000 en un sol dia. La Garrotxa engega cribratges massius a les escoles per frenar l'impacte del coronavirus, un dels més elevats de Catalunya. L'objectiu principal és la detecció de simptomàtics per tallar aquestes cadenes de transmissió. Un 30% de les escoles de la comarca tenen algun grup confinat. Els ajuntaments que podrien enviar noves notificacions per conformar les meses electorals, si és que n'acaben quedant de vacants arran l'elevat nombre d'al·legacions que s'han presentat per no formar-ne part. De moment, Barcelona ja ho està fent i la Junta Provincial de Lleida ho debatrà a partir d'avui. I per cert, que aquest divendres també acaba el termini per demanar el vot per correu, que ha arribat a xifra rècord en aquestes eleccions. L'esport agafa aire amb la flexibilització de les mesures de prevenció de la Covid, tot i que la major part de competicions encara continuaran aturades, però sí que es permetrà que reprenguin aquelles que donen accés als tornejos estatals. La Federació Catalana de Futbol estudia ja com i quan reprendre la primera catalana. L'escriptora Eva Baltasar ha guanyat la quarta edició del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any per Boulder. La guanyadora, que ha rebut el premi de mans del president de l'entitat, Jordi Cuixart, s'ha imposat a altres dos finalistes, Miquel Martín i Serra i Sebastià Perelló. Nou i quatre minuts del matí, és moment per la tercera hora del Notícies en Xarxa, avui amb la Thaís Trujillo. Molt bon dia, Thaís.
Molt bon dia, Marc.
Què farem avui? Què tenim aquest divendres?
Doncs mira, de moment el primer que farem per començar és començar el programa amb un Cada i Reixac, aquest municipi del Vallès Occidental, com ja sabeu, fa molts anys que reclama el soterrament de les vies del tren. Són unes obres que, segons els plans i pressupostos previstos, han de començar de manera imminent amb la primera inversió de 8 milions d'euros. I anirem directe i parlarem també amb l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. I després tindrem aquí a plató a Fèlix Colomer, que és el director de la docusèrie Vitals, que s'estrena diumenge a la plataforma HBO. Es tracta d'una història humana sobre les setmanes més dures de la primera onada de la pandèmia. En aquesta sèrie de tres capítols ens endinsem a les entranyes de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per conèixer com van viure aquells dies els seus pacients Covid i també els sanitaris que hi treballen. I acabarem el Notícies en Xarxa d'avui amb una visita a Lleida. Volem parlar amb la seva Federació d'Hostaleria per saber com els ha caigut i què n'opinen de la flexibilització de les mesures anunciades pel govern. És una certa relaxació en les restriccions que permetrà, per exemple, que bars i restaurants allarguin una hora l'horari d'obertura per als esmorzars i als dinars. Això serà en l'última part del programa, cap a 3:15 del matí. Ara, però, el primer que fem és comprovar quin és l'estat del trànsit. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora del matí encara dificultats. De fet, des de primera hora s'arrosseguen a la C-17 a l'altura de Mollet del Vallès en sentit Vic. Un accident que encara talla un carril, provoca gairebé 5 quilòmetres de cues i també genera algunes aturades en el sentit contrari de la marxa. Tot plegat el que fa és complicar també la circulació de la P-7 en aquest punt, a l'altura de Santa Perpètua, per anar cap a Montornès. En aquest sentit, Girona, dificultats per enllaçar amb la C-17. Tot i que el que podem destacar també a aquesta hora del matí és que millora força la situació en general a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i a la corona també de Barcelona, en particular als accessos de la ciutat. Es recupera la fluïdesa. Això sí que queden ara algunes aturades a l'enllaç des de la B23 amb la P7 a l'altura del Papiol, sentit nord, i a la resta de carreteres, com comentàvem, circulació fluida. Això és tot des del RAC. Bon dia.
És divendres, volem saber també quin temps farà aquest cap de setmana. Per tant, connectem ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens expliquin tota la previsió de cara als propers 3 dies. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, arrenquem aquesta jornada amb una temperatura més alta que la d'ahir. En aquesta mateixa hora ha pujat de forma lleugera en molts punts de Catalunya, però fins i tot en alguns sectors ho ha fet de forma moderada. També cal dir que comencem el dia amb la presència de núvols mitjans i també alguns núvols alts. Aquests han d'anar circulant de sud cap a nord, així avui tindrem un cel mig ennuvolat, puntualment entrenyinat, amb aquests núvols mitjans que seran més presents durant la primera meitat del dia i, en canvi, a partir de migdia quedaran més aviat els núvols alts, que deixaran el cel entrenyinat. També cal destacar que en punts costaners hi haurà la presència de núvols baixos durant les primeres hores del matí. La tendència és que es vagin trencant al llarg del matí, però de nou al final del dia es tornaran a formar aquests núvols, no han de deixar precipitació. Pel que fa a la temperatura màxima, tornarà a ser força agradable. Avui tornarem a parlar d'una temperatura màxima que es mourà fins als 17, 18, fins i tot 19 graus. Per tant, una temperatura suau i amb la tendència que de cara a aquest cap de setmana baixaran. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Aquesta és una de les sintonies més conegudes de la ràdio. L'utilitzava Luis del Olmo als seus protagonistes i, tot i que ella en realitat la va agafar d'una sèrie que va emetre Televisió Espanyola a principis dels 70, Cròniques d'un Pueblo, i al seu torn era una versió de la cançó de Cliff Richards, I Could Easily Fall in Love with You, de 1964, és una tonada nostàlgica ben diferent de la que acostumen a obrir els programes informatius matinals. Potser per això, molts continuen identificant-la més de 7 anys després de l'última entrega del programa. Luis del Olmo, guardonat amb la Creu de Sant Jordi, és un enamorat de la ràdio fins al punt que disposa d'una col·lecció tan gran d'aquests aparells que s'ha convertit en un museu que pot visitar tothom qui ho vulgui, el Museu de la Ràdio Luis del Olmo de Roda de Barà. Ubicat al pintoresc conjunt urbanístic del Roc de Sant Gaietà, el Museu de la Ràdio disposa de més de 500 aparells de ràdio de totes les èpoques, a més d'una sala dedicada a l'arquitecte i col·laborador de Gaudí, Josep Maria Jujol. Podem visitar l'equipament de manera virtual gràcies a 19 fotografies de 360 graus que es poden veure al web municipal. Visita virtual al Museu de la Ràdio Luis del Olmo de Roda de Barà. La trobareu a la següent adreça: web.rodadebarà.cat/cultura.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Thaís Trujillo.
Durant dècades, Montcada i Reixac ha exigit el soterrament de les vies del tren que passen pel centre del municipi. Les vies en superfície no només parteixen la ciutat en dos, sinó que també suposen un risc per la seva població. El de Montcada, recordem, és un dels pocs passos a nivell que queden encara a Catalunya i ha costat la vida a 170 persones que han estat atropellades. En teoria, l'inici de les obres havia de ser imminent o, com a mínim, ara ja hi ha una primera partida aprovada als pressupostos generals de l'Estat per valor de 8 milions d'euros. Aquesta quantitat representa només un pessic dels 300 milions d'euros en què està pressupostada l'obra sencera. En volem saber més, marxem ara fins a Montcada i Reixac. Allà hi tenim els nostres companys de la televisió de Sabadell Vallès, són el Pere Joventí Balcells i en Josep Maria Tatger. Molt bon dia, Pere Joventí.
Molt bon dia, doncs sí, ens trobem en un d'aquests dos passos de nivell que hi ha a la ciutat, just a tocar del monòlit, que recorda les 174 víctimes mortals que hi ha hagut en aquestes vies del tren. Sembla que després de molts anys de lluita veïnal i institucional, finalment el pla de Rodalies 2020-2030 i els pressupostos generals de l'Estat recullen aquesta esperada inversió a Montcada, per Montcada i Reixac. Per parlar de tot plegat, ens acompanya l'alcaldessa de la ciutat, la senyora Laura Campos. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Laura, sembla que per fi aquestes inversions estan pressupostades i que tot tira endavant. Com heu rebut aquesta bona notícia?
Bé, amb satisfacció i amb alegria una mica continguda, perquè és cert que per fi s'ha recollit aquesta partida pressupostària als pressupostos generals de l'Estat, a més, amb noms i cognoms propis, que era el que nosaltres reivindicàvem. No volem estar dins del sac de les inversions de DIF, sinó que volem una partida exclusiva que digui soterrament de Montcada i Reixac. I això ho hem aconseguit. El que passa que encara cal estar molt amatents i fer un seguiment molt curós i molt de prop de tots els passos que queden.
Un seguiment, Laura, que l'esteu fent també des d'una comissió que es va reunir justament dijous passat, a una reunió en la que va assistir Foment, Adif, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, i vostès, com va anar aquesta reunió de la setmana passada?
La veritat és que va ser una de les exigències, quan es va desencallar tot el projecte del soterrament, el poder fer un seguiment de la redacció amb aquesta comissió tècnica de seguiment, tècnico-política. Ens ha anat molt bé i ha funcionat molt bé perquè hem pogut fer, com dèiem, un seguiment de tots i cada un dels passos que s'estaven donant en la redacció del projecte. Això ens ha permès baixar cotes allà on eren massa altes o fins i tot canviar el que és el projecte de l'estació, perquè no ens acabava de convèncer ni interessava com a municipi tal i com estava plantejat. Les comissions han funcionat bé, ara falten un parell d'informes de DIF i de l'ACA i ja entrarà en el procés d'aprovació final, que esperem que en un parell de mesos estigui aprovat definitivament.
I a partir d'aquesta aprovació, Laura, com aniran les coses? Hi haurà moltes afectacions, suposo, als veïns. Com espereu? Quin calendari preveieu des de l'Ajuntament?
Bé, el calendari s'ha anat complint, tot i que s'ha mogut una mica, hi ha hagut una mica de retras, però no ha estat significatiu. Ara, un cop estigui aprovat definitivament, Adif enviarà un dossier al Consejo de Ministros perquè l'aprovin, perquè és un pressupost, diguem, que supera els 12 milions d'euros i és el tràmit burocràtic que cal fer. I un cop estigui aprovat per el Consejo de Ministros, aleshores s'inicia l'expedient de licitació. Què vol dir? Que haurem d'esperar encara 6 mesos perquè aquesta obra estigui licitada i perquè es pugui iniciar l'obra del soterrament. Per tant, el calendari és una mica aquest. 2 mesos per l'aprovació final i definitiva, Consejo de Ministros, i a partir d'aquí inici de l'expedient de licitació. Evidentment hi haurà moltíssimes afectacions i tenim tot aquest any per fer moltíssima pedagogia, per informar els veïns i veïnes, sobretot d'aquests carrers més afectats, per veure com podem també des de l'Ajuntament minimitzar, posant-nos d'acord amb Adif, evidentment, tots aquests greus impactes i molèsties, però també cal pensar que el municipi que ens quedarà no tindrà res a veure amb el que tenim ara.
Suposo que valdrà la pena tota l'espera, també totes les afectacions, perquè penseu, aquí Montcada i Reixac és un autèntic entramat de carreteres, de vies de tren, i que justament ara on estem són 2 passos de nivell amb menys de 200 metres, i que per tant dificulta molt el que és la mobilitat de vianants creuant i de cotxes. Sí. Cada matí aquí ja ho estem veient, Laura, no? Sí. És una mica complicat.
És una bogeria. Però, clar, és que jo crec que la morfologia del nostre municipi canviarà radicalment. O sigui, Montcada no tornarà a ser mai més la mateixa. És un projecte capdalt pel futur del nostre municipi, ho hem dit sempre. Per tant, ho heu dit, tenim un municipi amb una sobreimplantació d'infraestructures terrible, per tant, barris dispersos i allunyats. El soterrament el que ens ha de permetre és no només cosir aquesta trama urbana i acostar els barris del municipi, sinó també aturar el degoteig macabre de víctimes en aquests 2 passos a nivell.
També qualitat de vida, però també protecció per aquests vianants que moltes vegades doncs, es troben amb aquestes situacions, no? Ens podeu veure ara mateix com estem, no? Amb els passos d'aquests trens que passen munt.
En hora punta és, ja ho heu vist, de vegades la barrera no està ni un minut alçada. Per tant, és no només un tema, com deia, de seguretat per aturar aquest degoteig de víctimes, és cosir trama urbana del municipi, per tant, acostar barris, i és facilitar la mobilitat entre els barris.
José, Laura, moltíssimes gràcies per haver-ho rebut i molta sort.
Gràcies, moltes gràcies per venir.
Esperem que aviat aquest soterrament de les vies del tren sigui una realitat. Des d'aquí, de Montcada i Reixac, 174 víctimes mortals i tota una ciutat que espera aquest soterrament amb moltíssimes ganes.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
¿Te pongo un poquito más de agua?
Vaya regalo, ¿eh?
Vigilaré con la bici, no te preocupes.
Pidiu, vigila, porque mañana te quiero aquí.
Está maco, nena.
Una part de la teva vida, y tú
de la seva.
No es un hospital en tiempos normales, no es una situación normal, y estar aquí implica
sacrificios.
Hay que entrar ya.
¿Lo está conteniendo?
Pero es una angustia. Que
nos vamos a
tocar aquí.
Yo ya lo sé, que todos los días se muere gente, pero yo también no quiero saberlo.
Fèiem els 50 anys casats quan ens va posar això.
Papa, no.
Que hem tingut de deixar la vida.
No acaba de tirar, no acaba de mejorar, i sufrir, no podem fer-le sufrir.
Al final la vida, diu, altres tenen un final.
Ja, però no crec que sigui ni així.
Con 34 años, ¿es normal ponerme a 170 para hacer 2 metros?
En su tirada esta, pero también una mica.
El César té una sorpresa per tu.
Te quiero.
¿Está hablando él?
Sí.
Hasta la tarde.
Hola.
Camino una tramuntana, camino al norte, porque aquí está abrazado.
Molt impactant i colpidor aquest tràiler que acabem de veure. És un petit tast de Vitals, la docusèrie que estrena la plataforma HBO a Espanya i a la resta d'Europa també aquest diumenge, i que ens mostra què va passar a un hospital, en concret al Parc Taulí de Sabadell, durant les setmanes més dures de la primera onada de la pandèmia, cap al mes de març. Avui ens acompanya a plató el seu director, el jove cineasta Fèlix Colomer. Fèlix, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per venir a tu. Estem ja només 2 dies d'aquesta estrena a HBO. Imagino que hi ha nervis.
Sí, home, tinc unes ganes enormes, sobretot perquè la gent la vegi, la gent opini, saber el feedback que arriba de tothom i la gent s'emocioni, plori, rigui, que és tot el que passa en aquesta sèrie.
Home, jo entenc que, veient el tràiler, tinc bastant clar que serà de plorar, la majoria dels planos i de les històries que surten allà conviden a emocionar-se.
Sí, el que hem intentat és que hi hagi el mateix que hi ha hagut en el Covid, a la vida de tothom, o sigui que hi ha moments molt durs, moments de molta tristesa, que són els que van passar, realment. De fet, dos dels protagonistes acaben morint en el documental. Però, a més, també hi ha tota la part bonica, no?, que surt d'aquí, l'esperança, l'alegria, la solidaritat entre pacients i sanitaris, bueno, i tota la gent que aconsegueix l'alta, no?, que són festes literals.
És, sobretot, una història humana. Has volgut ressaltar aquesta part de la Covid, no potser tant la mèdica o la sanitària o l'estadística, que és molt freda, sinó explicar les històries humanes de les persones amb noms i cognoms.
Sobretot és això, fugir de les curves, les xifres, de l'actualitat frenètica del dia a dia, del bombardeig de morts, etc. I era posar-nos, per això cada cop que surt un personatge a pantalla el presentem amb el seu nom que ocupa tota la pantalla: Eduard, Sílvia, César, Isa. Ells són els nostres protagonistes i així volem que sigui. Per tant, hem seguit durant 2 mesos l'evolució des del dia que en els pacients que entraven a l'hospital fins que ben sortien, o malauradament no, en el cas de dos d'ells, i en el cas dels sanitaris, doncs aquesta primera onada de pandèmia, com era el seu dia a dia frenètic, que cada dia canviava, i no només a l'hospital, sinó també anar a les cases i veure el global del que suposa, doncs, per una infermera arribar a casa i conviure amb la seva família que viu en un món paral·lel i que no s'ha enterat del que passa allà dins, no? Però alhora per ella és un espai de confort.
I és un contrast molt important amb el que hem vist durant tots aquests mesos a les televisions, a la premsa, a la ràdio. Creus que feia falta fer-ho d'aquesta manera, que realment tot el que ens han explicat de la Covid fins ara s'ha fet d'una manera molt freda?
Jo crec bastant que sí, en general sí, i a més, clar, com que tenim aquesta... O sigui, tenim dos privilegis, no?, que no ha pogut tenir ningú, que és, primer, l'accés total a dins d'un hospital, o sigui, ens passàvem hores i hores dins les habitacions dels pacients, que això no, per ara no ha pogut fer ningú més, no?, i aquest privilegi l'hem volgut com donar-li aquesta forma, no?, i que finalment els pugui veure HBO, doncs és un luxe. I després la forma de rodar un present. No hem passat amb una entrevista de què va passar ahir, no. Avui veiem exactament com li donen l'alta a aquella persona, com se li notifica el Covid, o aquella abraçada entre mare i fill, i sempre, no?, mentre puguis veure una cosa, sempre és molt millor veure-la que no que te l'expliquin. I això és el que fa que l'espectador no tingui cap intermediari entre ell i el que està veient a la pantalla i es converteixi, doncs, en el pacient que està al costat d'aquell senyor Alfredo que està patint al llit del costat, o en el marit que ha de fer riure la seva dona quan arriba de l'hospital perquè està destrossada, etc.
I això és el que ha fet també que HBO s'interessés, no? Perquè tenien altres ofertes, però cap com la teva.
Exacte, HBO ens va dir que havia rebut unes desenes i desenes de propostes en relació al Covid, clar, de tota Europa, doncs molta gent que estaria intentant fer coses semblants, però que cap tenia aquests dos punts sobretot tan essencials. I després l'evolució que té al llarg dels tres capítols, les històries van evolucionant i tenen uns girs que ha fet la vida real, però són propis com si fos de la ficció més bèstia, no? Perquè el Covid el que ha fet és accelerar-ho tot, i sobretot a la vida d'aquesta gent, que són els que ho han tingut més de prop, tant els pacients com els sanitaris. Llavors, cada dia els hi passen tantes coses que es pot construir una història amb una emoció i amb una sorpresa, i hi ha uns girs a l'últim capítol que la gent flipa quan ho veu. Sí.
Explica'ns com va sorgir aquesta idea. Ens situem al mes de març, quan comença la pandèmia. De fet, no en sabem res, ni del que ens ve a sobre, ni de què és la Covid. Llavors, tu, que ets de Sabadell, decideixes intentar-ho, no?, per suggerència d'algú.
Sí, exacte. Jo, bueno, tinc un amic meu que treballa a l'Hospital del Mar, que és metge, i que em diu: Fèlix, has de fer un documental del que està passant aquí dins, és molt fort, no havia passat abans, en dècades no hem viscut res així, i a partir d'aquí, pues, ve el gran intent, no?, de quin hospital serà prou valent, prou transparent, perquè estem molt acostumats a dir que no, a que les càmeres no entren, però tot depèn, jo crec, del com, no? Llavors els hi vam fer la proposta a l'Aleix, que era el cap de comunicació del Taulí, que era un noi, que és un noi jove i molt motivat, i crec que ens vam entendre molt bé per això, i ell va ser prou valent per dir: sí, et deixo que vinguis aquí. Tenia la meva targeta per moure'm lliurement per tot arreu, després, quan va començar a venir la resta d'equip tècnic, doncs igual, i teníem el despatx on guardàvem les càmeres i anàvem cada matí i ens estàvem, doncs, tot el dia, unes 12 hores a l'hospital, lliurement, per anar a buscar aquelles històries que ens semblessin més interessants.
Clar, evidentment no és un rodatge programat, tu arribes allà amb la càmera i el que has de fer és buscar gent que vulgui participar, i en aquest sentit no sé si va ser difícil que tant pacients com metges s'hi avinguessin i estiguessin d'acord en sortir el documental en un moment molt complicat als hospitals.
Total, sorprenentment va ser molt fàcil. O sigui, jo em pensava que seria molt més difícil, però el mètode era, en el cas dels pacients, per exemple, doncs jo entrava a l'habitació sense la càmera encara, la deixava al passadís, em presentava el que volíem fer, que creiem que era molt important deixar un testimoni d'aquell moment històric que estava passant, i a més, doncs, si servís d'alguna cosa més, no?, per conscienciació, etc., doncs encara millor. I tothom em deia que sí. I, clar, aquesta generositat per nosaltres va ser un regal. O sigui, aquella gent ens estava regalant els moments més fràgils de la seva vida. Doncs llavors això ho havíem de tornar de la millor manera possible, que era, doncs, posant-li hores i hores sense cap pressa, i portem un any, no?, entre rodatge, muntatge, etc., que la nostra vida de 5 o 6 persones que hem estat al darrere, doncs, ha sigut vitals.
Deies que aquí surten persones reals, no hi ha res actuat, tot és el que els va passar realment a aquests pacients i a aquests doctors. Hi ha uns quants personatges molt interessants que hem vist al tràiler, que després en parlarem d'ells i en coneixerem algun d'ells. Ara, si et sembla, el que farem, Fèlix, serà una petita pausa i de seguida ens introdueixes aquestes persones tan interessants de Vitals.
Perfecte.
Tornem en 3 minuts, fins ara.
Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera. La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Pluja d'estels, de Laia Aguilar, editat per Destino Català. Pluja d'estels és una història trista i colpidora que m'ha fet pensar. Potser aquest tipus d'històries no les hauria de llegir en aquest moment, aquest mig confinament. O sí, per adonar-nos de que tot el que tenim, tot i estar mig tancats, són aquelles coses de les que igualment podem gaudir. La independència de sentir-nos lliures, obrir els ulls, sentir el sol al rostre, a cada racó del nostre cos, recordant-nos la carícia que ens va fer sentir vius. Amics, amb masses coses per resoldre i continuar-ho sent, o senzillament per adonar-se'n que no han sigut mai i que mai podran ser-ho. També es parla d'aquelles frases plenes d'intencions i que, cert, en aquell moment són plenes de certesa, però buides en realitat. I tot i així les diem, perquè així les sentim. T'estimaré sempre, faria qualsevol cosa per tu, ets la dona de la meva vida. Però a l'hora de la veritat, crec que ens topem amb la barrera de la por, l'egoisme, i caldria plantejar-nos, bé, jo ho he fet ara? Sí, realment estaria disposada a fer qualsevol cosa i no cal que sigui la teva parella. El ventall és molt més ampli. Pares, germans, una amiga, els teus propis fills, i potser faríem molts clucs i fugiríem de la veritat i o viuríem una vena als ulls. Per pur egoisme o per... no sé, no sé què faria.
No podia assegurar si era aquí perquè el Nis li havia demanat o perquè ella mateixa s'hi havia deixat arrossegar. El cas és que havia vingut. Feia dues setmanes, amb dues maletes i un futur incert, seguint els passos de l'home que l'havia seduïda. Allà serem feliços, Olivia, estarem bé. Tu confia en mi, li havia repetit el Nis a cau d'orella.
Pluja d'estels, una nit màgica on allò que és pura fantasia, il·lusió, bogeria, s'apaga un cop que els estels es fonen a l'infinit. Aquesta història ens ha acompanyat des de l'anterior Sant Jordi, quasi bé té un any, i jo l'he agafat ara i m'ha sorprès. Gratament.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Taís Trujillo.
Són ara 2:15 del matí. Seguim amb Fèlix Colomer, que és director de Vitals, aquest documental que s'estrena diumenge a la plataforma HBO. Aquests tres capítols de 50 minuts cadascun, que segur, segur que no deixaran a ningú indiferent i que expliquen la vessant més humana de la Covid-19 vista des de l'interior de l'Hospital Parc Taulí. Fèlix, un rodatge que va ser, entenc, també dur per vosaltres a nivell personal, però també, per exemple, a nivell de seguretat. Parlem del principi de la Covid, que els sanitaris tenien aquells problemes tan grans per aconseguir material. Com us ho vau fer per entrar a l'hospital i per anar protegits i per sentir-vos relativament segurs vosaltres i la resta de gent del centre sanitari?
Doncs nosaltres, per sort, a l'hospital ens proveïa el mateix material que portaven els sanitaris. Per tant, si aquell dia hi havia bates, doncs bates. Si hi havia bosses de basura, doncs bosses d'escombraria, perdó.
El mateix racionament, no?
Sí, el mateix. I llavors, clar, això era perfecte, perquè de fet nosaltres inclús molts moments ens passàvem més hores a l'habitació que els sanitaris, que potser entren doncs 5-10 minuts a veure com estan i marxen i tornen al cap de 2 hores, però nosaltres potser gravàvem una conversa entre els dos membres de l'habitació durant una hora. Per tant, havíem d'anar perfectes, doble guant, doble màscara, doble bata, i això ho teníem molta seguretat. Sí.
Ara anem parlant una mica dels personatges que vas anar fent seguiment. Malauradament, ens deies abans, dues d'aquestes persones van morir, però tot i així surten al documental perquè les seves famílies ho han volgut.
Exacte, això per nosaltres era molt important. Quan va passar amb la primera de les persones, no?, que es va morir, genera un petit dubte de dir, ostres, amb això de formar part, no? Que és un dubte que dura molt poc, perquè evidentment ha de formar part, perquè si el context d'aquesta sèrie és la pandèmia i el Covid mata, doncs el Covid s'ha de veure com mata, també. Llavors és com ho representes, no? I a partir d'aquí, doncs, evidentment ho has de fer d'una forma molt respectuosa amb la persona, amb la família, amb l'entorn, i en cap moment caure en el sensibilisme, groguisme, etc. i inclús les famílies d'aquestes persones que van morir, quan ho van veure, perquè hem vist la sèrie completa, els hi va agradar molt, van veure que era un testimoni molt bo per acabar de conscienciar tothom, i a més, inclús, va haver-hi molts moments molt bonics on es van emocionar d'alegria, on inclús van riure amb alguna de les ocurrències finals que tenia el seu avi o el seu pare, perquè clar, ho veien per primer, no és que veiessin els últims moments del seu pare, que també, sinó que ho veien per primera vegada, perquè ells no havien estat allà. Llavors també això també era un privilegi per nosaltres i que havíem d'actuar amb molta responsabilitat, i es van sentir molt còmodes, i això per nosaltres va ser genial, tenir l'aprovació de tothom, que tothom que ho ha vist ha entès el producte, ha entès l'emocionalitat, i crec que ningú s'imaginava el dia que per primera vegada els vam contactar que acabaria sent una cosa tan grossa, no? I a nivell d'una sèrie, a nivell d'HBO, a nivell europeu.
I creus que la manera d'explicar-ho servirà per conscienciar les persones? No sé com valores tot plegat com ha anat, no? I que tot i que cada dia ens parlen de morts, representa que en certa manera ho hem normalitzat. Hi ha molta gent que encara no és prou curosa, que no pren mesures de seguretat. Pot ajudar aquesta sèrie, que tinguem una mica més de consciència de que darrere d'aquestes xifres hi ha gent amb històries i amb nom i cognom que han patit i que encara pateixen molt?
Clar, jo crec que el que farà és el mateix que ens va passar a nosaltres quan vam entrar, no? Que saps que hi ha la pandèmia, que hi ha gent que es mor, però quan entres dins, i no, i en aquest cas l'espectador entra de la mateixa manera que nosaltres, és com, ostres, vale, primer de tot una tonteria com dir, això és real, això mata. Que és molt absurd, però fins que no estàs allà i ho veus, no te n'adones de la importància, no? I si encara queda algun possible negocionista, que tampoc ho entenc, però perquè considera que els mitjans els manipulen, etc., aquí no tenen ni aquesta excusa, perquè és, no hi ha cap intermediari, per tant és directament aquell pacient amb Covid que està patint, que et mira tu als ulls, espectador, que estàs al sofà mirant la tele, vull dir que si hi ha algun, de fet fèiem la broma que l'eslògan hauria de ser la sèrie que Miguel Bosé no quiera que veas, no? Perquè és tal qual, sí.
De fet, aquests mesos hem escoltat moltes vegades els sanitaris dir, si la gent que no va en compte entrés un dia a les unitats de cures intensives, potser canviarien la seva actitud, i això és exactament el que has fet tu.
És això, sense haver de fer que tothom entri a l'hospital, i sí, sí, és exactament això, jo crec que servirà, això que volen els sanitaris, i molts ens estan dient que tenen unes ganes enormes de veure-ho perquè per fi allò que estan explicant tot el dia, però que fins que no li poses una imatge, no t'ho creus i no empatitzes, inclús la pròpia família dels sanitaris, quan han vist el documental han dit, hòstia mama, que fort, no?, això que fas, o el marit o la dona, i per molt que t'expliquin, fins que no t'hi poses i no poses play a vitals, no te n'adones.
Si et sembla, comencem ja a parlar d'algun dels personatges que surten a la sèrie. Les primeres, em sembla, que vas decidir que serien protagonistes van ser dues auxiliars d'infermeria. Parla'ns d'elles.
Doncs elles són la Sandra i la Nova. En el seu cas, jo vaig estar, el primer dia que vaig anar, vaig estar tot el dia a la planta 9, que en aquell moment era l'única planta que tenia Covid. Després va anar fent totes les altres plantes, els altres edificis que té el Taulí, que en té 4 o 5. I a l'acabar el dia, doncs, vaig anar directe a la Sandra i la Noe perquè m'havien enamorat, eren genials, la química que tenien entre elles, la força, o sigui, el sentiment d'empatia amb els pacients que patien, però alhora la capacitat també obligada d'evadir-se en els moments de break, de dinar, d'esmorzar i poder riure també, no? De la vida, d'altres coses, de la pròpia situació. I a partir d'allà els hi demano això, m'agradaria doncs seguir-vos. Què significa? Doncs que a partir d'ara us posarem un micròfon per aquí a dins del gorro, amagat, que si em deixeu també doncs vindré a casa vostra a gravar. Com que va de persones, no volíem gravar només la vida dels sanitaris a l'hospital, també ells són no sanitaris quan estan a casa, per tant veure l'ambient familiar també era molt important per veure com podem viure amb aquestes dues vides, no?, doncs, tan diferents durant aquests mesos tan intensos.
Que en aquest cas es barrejaven completament, no?, vida personal i vida professional, potser era quan menys podíem posar aquella barrera, no? De fet, surt que diu una de les infermeres, ells formen part de la teva vida i tu formes part de la seva vida.
Exacte, en aquest cas més que mai, no? De fet, ho diu una de les també protagonistes al final de l'últim capítol, que el Covid ha canviat la concepció de la professionalitat, que fa una barrera entre pacient i sanitari. Aquí no, es pot anar més enllà del pot fer una cosa personal, han acabat sent amics perquè s'han convertit quasi com el seu marit, aquell pacient que han cuidat durant un mes, que només han cuidat aquell pacient, i que ara es whatsappegen quasi cada dia, no? I això és preciós i és una cosa que abans del Covid no passava.
Però el personal sanitari ara per ara està molt tocat emocionalment.
Sí, això de fet l'altre dia, no?, va sortir una estadística De
la salut mental.
De la salut mental, exacte, després d'haver passat ja aquestes tres onades, no? I jo crec que el que ens toca ara com a societat i població és, doncs, cuidar aquells que ens cuiden, no?, més que mai. I que aquell aplaudiment que fèiem a les 8, no sé com, però d'alguna manera, el nostre granet de sorres vitals, però que tothom pogués fer alguna cosa, pressionar qui s'hagi de pressionar, perquè cobrin el que han de cobrar, perquè no facin aquests torns abusius que no existeix a quasi cap altra professió, i perquè aquesta estima que suposa que tenim, doncs ho compensem. I és que a més ho podem fer de forma egoista, perquè si ells estan contents i en bones condicions, farà que tots estiguem més sans i més contents i en bones condicions,
en benefici de tothom. Ara, Fèlix, m'agradaria que em parlessis d'una altra persona que surt al documental, en Modest Roca.
Doncs el Modest va ser una sorpresa, va ser genial. Amb ell el vam començar a seguir quan s'estava construint el pavelló que hi havia per un pavelló militar, que van construir militars i bombers per fer un hospital de campanya, que al final no es va obrir, no va caldre obrir-lo, però es va construir tot a les pistes d'atletisme de Sabadell. I ell era un metge d'un CAP que havia d'anar cap allà i va començar a fer la formació, no?, de com està allà. I mica en mica ens vam adonar que la vida del Modest, a part de ser metge i a més, té 65 anys, metge, però no sembla que deixi 65 anys, doncs a més també era pastor evangèlic, no? I quan acabava de fer un torn de 12 hores al CAP, se n'anava corrents a esmorzar a casa per anar a agafar un camió al banc d'aliments, portar-lo a la seva església de Martorell i començar a repartir aquell menjar entre la gent que té més necessitats. I era com, ostres, semblava un personatge de ficció, perquè era brutal. I a més, la forma que té de parlar i la forma que té de comunicar, tothom se l'escolta, és un orador nat i un comunicador, i segur que ho veureu.
El veurem ara mateix, perquè ja el tenim aquí a punt, preparat en videoconferència. Modest, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Tot això que ha dit el Fèlix de tu, és acurat? T'ha agradat?
És un amic.
Vols dir que no és objectiu?
No.
Explica'ns tu, a veure, com et veus tu? I com et vas veure durant aquella primera onada de la pandèmia? No et conec, però tinc clar que ets hiperactiu.
Ah, soc un hiperactiu, sí. D'allà de nen petit que tenia cap problema. I ara em volien jubilar, però no em... Segueixo. Seguirem actius el temps que Déu vulgui. Doncs mira, ho vam viure amb molta intensitat. La veritat és que ens va desbordar. Fa més de 40 anys que sóc al món de la medicina. Em va tocar viure la història de la sida, recordeu, a partir de l'any 85 fins al 90 i tants, no tenien cap solució, els malalts ens morien, però era un tipus de malalt molt concret. Això no, això era totalment horitzontal i desbordant, no podíem controlar les emocions. I recordo moments, bueno, de trencadissa emocional, jo, els companys, les infermeres, auxiliars, tothom al principi. Després ja ens vam anar endurint i vam anar suportant, però ha estat una experiència... que jo dic que hi ha un abans i un després del Covid.
Ara, en aquesta tercera onada, encara ja estàs vinculat?
Sí. Estic ara a punt de ser desjubilat.
Desjubilat?
És supernou, eh? Sí.
Calen metges i no et deixen descansar.
No hi ha prou metges, ja sabeu el drama que estem vivint. Aquest dia una companya de l'Hospital de Mataró em compartia que hi havia 9 metges contagiats, 5 infermeres, un camiller, i que cal gent, i llavors em van proposar i vaig dir, sí, tant, estem aquí pel que calgui.
Què recordes tu d'aquells 2 mesos o 3 mesos tan extremadament durs de la primera onada, i també de com et vas embarcar en aquesta aventura de, com si no tinguessis ja prou feina, ara a sobre rodarem un documental?
Doncs la veritat és que va ser un mes a mes, no? Jo recordo parlant amb uns companys a través del WhatsApp que doncs, estaven tots molt alarmats amb la por que arribés això aquí. I recordo que va haver-hi un dia, que va haver-hi un vídeo que va córrer a la xarxa, que era un metge espanyol que estava fent la seva especialitat a Milà. I recordo jo sortia a les 8 del matí de guàrdia i vaig tenir molt clar que el Covid el teníem a casa. I vaig parlar amb la supervisora i vaig dir, escolta, Carme, si detectem, perquè a les 8 del vespre havia d'entrar una altra vegada de guàrdia, dic, si detectem casos de Covid, on els aïllem? Em va dir, doncs mira, a la sala de pediatria. Dic, a la sala de pediatria? Diu, sí, perquè és la que queda més apartada. Vale, molt bé. Doncs aquella mateixa tarda ja vam aïllar els 3 primers casos de Covid, i una mica sense saber què teníem a les mans. Era una malaltia nova, desconeguda, no sabíem els símptomes, no sabíem la repercussió, i evidentment doncs, amb por però a la vegada amb valentia, perquè no hi havia una altra cosa que fer. I allò va ser com, una, com un principi, però els dies després van anar incrementant. Vam començar a veure morir gent a la sala d'espera, a la camilla, a la màquina de ratxos X, a la cadira de rodes. Va ser tan terrible, que suportar allò, jo vaig passar com 10 o 15 dies totalment descol·locat, i els companys també.
Perquè, a més, és que no ho vivies només com a metge, sinó que com a pastor entenc que tota la gent que venia a l'església també havia de gestionar la càrrega emocional que portaven a sobre amb tu, i després, a més, també vas viure en primera línia les conseqüències econòmiques de la pandèmia treballant al Banc dels Aliments, és a dir, per tu sí que no hi havia cap mena de desconnexió.
Gens ni mica, i encara estem enganxadíssims. Dimecres que ve hem d'anar a buscar a Barcelona més menjar, dijous al retard el repartirem, l'increment del número de persones que venen a demanar ajuda és brutal, estem totalment desbordats. Si ens donen 2.000 quilos, repartim 2.000 quilos, si ens en donen 4.000, 4.000, i si ens donen 6.000, 6.000, perquè la demanda és brutal. I fins temps enllà venia molta gent forània, del Marroc, de Sud-amèrica, algun espanyol, però pocs. Ara no, ara jo diria que el volum de gent de casa que ens ve a buscar menjar és brutal, brutal, sí, sí, molt fort.
Modesti, ja per acabar, t'agrada el documental?
Sí, m'ha encantat. Ja li vaig dir al Fèlix, li donava un 12 sobre 10. Està molt, molt ben fet, molt respectuós, això jo ho vaig valorar molt, perquè m'agrada que la gent sigui respectuosa amb els sentiments dels altres, especialment quan toquem la vida i la mort, no? I ho ha sent molt. Crec que el documental això toca molta elegància i em va encantar.
Doncs moltíssimes gràcies, Modest, per haver intervingut aquí al Notícies en Xarxa, i també al Fèlix Colomer, que és director de Vitals. Recordeu, aquest documental s'estrena aquest diumenge a la plataforma HBO. Són 3 capítols de 50 minuts cadascun, que els podeu visionar quan vulgueu, com passa en aquestes plataformes audiovisuals. Fèlix, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssima sort, espero que a partir d'ara la teva carrera professional serà tot un èxit després d'haver estrenat una sèrie a HBO sobre la Covid. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Merci, adéu.
Fem una petita pausa d'un minut i de seguida tornem amb més qüestions.
La xarxa de comunicació local.
Sabies que...
Hi ha monuments que creixen durant l'estiu. L'exemple més clar és la Torre Eiffel de París. Però per què? Si ja tenim el fet de que aquesta estructura històrica està feta de ferro, el que passa és que el metal s'expandeix amb la calor. I com a resultat, l'emblemàtica torre pot créixer més de 15 centímetres en els mesos de més calor.
La xarxa de comunicació local. Notícies en Xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Quarts ara de 10 del matí, ara el que farem serà, després d'haver fet una explicació de tota aquesta sèrie Vitals, la docusèrie que s'estrena a HBO aquest diumenge, canviem de qüestió, però evidentment encara com gairebé tot el que estem explicant en els últims mesos és relacionat amb la pandèmia de la Covid-19, i és que, com ja saben, ho hem anat explicant en aquestes últimes 3 hores, a partir de dilluns hi haurà un cert relaxament de les mesures anti-Covid, algunes de les quals afecten a la restauració, que podrà obrir una estona més llarga a les hores d'esmorzar i també de dinar. Els sopars als restaurants, però, encara continuen vetats. Segons el Departament de Salut, tot i que fa 20 dies que els contagis estan disminuint, cal continuar minimitzant els contactes socials. Com reaccionen aquestes mesures des del sector de la restauració? Doncs ens ho expliquen ara mateix els companys de Lleida Televisió, que estan amb un representant de la restauració. Els saludem, Edgar Capdevila i Núria Sirvent. Molt bon dia.
Molt bon dia. La Federació d'Hostaleria de Lleida valora aquestes noves restriccions com a menys dramàtiques, però sí que és cert que continuen insistint en que necessiten ajuts directes perquè, i ja ho avisen des de fa dies, estan al límit i els estan desagnant. Avui ens acompanya el gerent de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, per parlar justament d'aquestes noves restriccions, de com els beneficien o com els continuen afectant. Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Valora amb aquestes noves restriccions, el confinament comarcal, aquesta ampliació de dues hores, què us sembla?
Bueno, és el que dius, han obert una mica més, la veritat és que és una mica millor que el que teníem, un pèl millor, però clar, no és, el nostre objectiu seria intentar cobrir despeses que se'ns origina i és de tot inviable amb aquestes condicions. Ja portem massa dies amb això, no hi ha ajudes compensatòries. Bueno, és una sangria econòmica i és que ja estem a les últimes, ja estem, no sé, jo crec que no se li escapa a ningú.
Dins d'aquesta desesperació, ahir vau tornar a presentar al govern una nova proposta. Explica'ns de què va aquesta nova proposta, que és un horari més continuat per fer més ingressos, clar.
Sí, bueno, la idea és, a veure, és dir, tampoc no és que ens acabi de solucionar, però ja entenem que estem en una situació complexa i no es tracta de dir, bueno, pues, almenys una mica més, no? De dir, les franges aquesta és una autèntica barbaritat logística per al nostre sector. Llavors el que proposem és, ja que s'amplia això, doncs a fer, doncs, des de les 7:30 matí continuadament fins a les 4:30. Són 2 hores i mitja més, és un horari, doncs, aquest d'abans del migdia, diguem-ne, que és de molt baixa intensitat als nostres locals, amb el qual té molt poc risc sanitari, i per nosaltres té la lògica, doncs, a més és una jornada no laboral, diguem-ne, de punta a punta, entremig no tenim aquesta franja de partir, en fi, ens aniria una mica més bé, doncs, que aquesta situació, doncs, de tan kafkiana que se'ns planteja contínuament, no? I després també d'aquesta crida a dir, escolta, a nosaltres ens toca, diguem-ne, pagar la part més dura de que puguem tindre la garantia sanitària tots plegats comunitàriament i tirar endavant, però això s'ha d'atendre col·lectivament. És a dir, no podem anar tres al nostre sector sol pagar aquesta factura. S'ha d'articular una línia d'ajut, no es pot deixar així, és que no pot ser que paguin arruïnant-se tota aquesta gent del nostre sector que s'està arruïnant i d'altres sectors que ens estan acompanyant, i la resta de la societat només ho quedi mirant. I jo crec que si no hi ha fons s'han de buscar d'una manera o altra, no pot ser, és una autèntica barbaritat.
A més, us queixeu que sembla que us donin l'esquena, perquè ja fa un temps vau presentar altres propostes de les que cap se n'ha aplicat.
Sí, la veritat és que estem, bueno, ens estan passant ni que amb raons, no? I sí, els troben molt interessants. Aquesta setmana, per exemple, aquesta setmana passada, Dinamarca ha aprovat una proposta de les que nosaltres estem presentant, que és un sistema de passaport o de sanitari o de salconduit, digui com vulguis, no? En el qual se registre la situació sanitària, i això et permet combinar-ho amb el pla de vacunació i que poguéssim guanyar tots una mica més de mobilitat i també estabilitat econòmica, no? Però, vaja, ja t'he dit que la sensació és que sí, vale, sí, ara presentem-nos això, com si nosaltres fóssim tancs sanitaris. Nosaltres el que estem mirant és el que està funcionant por ahí, els països que millor gestionen, i, escolta, com ho podríem fer el mateix que fan aquests? Sembla que això està funcionant, per què no ho fem aquí?
I pel que fa a la mobilitat comarcal, clar, la província de Lleida té molts turistes.
Sí, sí.
Bueno, ara en podríem parlar sobre això, no? Però precisament també és un punt que us va en contra.
Clar, també passem a més, és a dir, passem de la il·lògica mobilitat municipal que hem tingut durant tants dies a tindre una mica més de mobilitat. Val. Nosaltres demanàvem mobilitat de Catalunya, per aquest sentit que estàs dient tu, perquè bueno, per ampliar una mica més això, bueno, ens hem quedat a comarcal. Nois, no ho sé, és una cosa que tampoc no veiem, no acabem d'entendre per què hi ha postos que no estan tan restringits com aquí, tampoc estan no evolucionen tan malament. Jo crec que en aquest moment estem tots molt sensibilitzats i diguem-ne la mobilitat aquesta comarcal ja es fa d'una forma més o menys innata, doncs, i no hi ha tant perill com perquè si ens aixequem, doncs, sí, bueno, la gent se belluga més, però tampoc tant com se... I si es combines això amb el passaport, encara li donaria molta més garantia, no?, de poder funcionar, però només doncs anem a lo que sembla que és més fàcil. Tanquem això, sense compensacions, claro, no cal pagar factura. En fi, és una cosa que no sé en quin sentit ho fan i lògicament, doncs, a nosaltres ens perjudiquem moltíssim, perquè no... Vaja, no...
Perquè, Ramon, la federació ha arribat a pensar que aquestes noves mesures són una estratègia electoral?
Sí, clar, estem a... ells ho diuen, no? S'ha d'intentar... Bueno, més mal han dit que s'ha d'intentar compensar una mica quan està això. La gran por que tenim és la que tu ara acabes d'avançar, que passin les eleccions i tornin a tancar, no? I anem enrere, que és una de les coses que nosaltres estem demanant que no passi, també, no? Que sobretot no anem enrere. Si dos passos que fem endavant, després que no anem enrere, perquè llavors és, psicològicament és molt greu, i jo penso que tampoc s'hi escapa ningú, que no només al nostre sector, que pot ser un grau més, però tota la societat ens està començant a afectar molt psicològicament.
Ramon, moltes gràcies. Molt ja ho heu sentit, la Federació d'Hostaleria continua insistint que si les restriccions continuen i no arriben els ajuts directes, doncs que la situació arribarà a ser molt greu.
Gràcies a Núria Sirvent, companys de Lleida Televisió. Aquesta és la reacció del sector de la restauració de la demarcació de Lleida, i afegim que l'ampliació d'una hora d'obertura de bars i restaurants per esmorzar i per dinar és una de les mesures destacades que entrarà en vigor a partir de dilluns. L'altra mesura important, però, és el canvi en el confinament, que passa de ser municipal, com fins ara, a ser comarcal. Els pobles petits de comarques, com ara, per exemple, el Ripollès, el Berguedà o el Pirineu, celebren que s'abandoni el confinament municipal davant dels greuges que els ha suposat en molts casos l'accés a serveis bàsics. La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, diu que estan relativament satisfets amb les noves mesures que ha impulsat el govern i destaca el fet que s'hagi assolit passar a un confinament comarcal.
Estem relativament satisfets, tenint en compte, doncs, que ja feia molt temps que estàvem reclamant una sèrie de mesures, sobretot a tindre en compte per les comarques, doncs, com les que som aquí al Pirineu, i bueno, s'han acceptat algunes d'aquestes mesures. Sobretot des del govern insisteixen que no es tracta tant d'una relaxació com si d'una modulació de les restriccions, tenint en compte, doncs, que ara les dades epidemiològiques sembla que estem al tombant de poder canviar la corba d'aquesta tercera onada.
I avui al Notícies en Xarxa també hem parlat amb el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Issús, que lamentava els perjudicis que han patit amb el confinament municipal.
Tinguem un fet diferencial. Hem estat confinats fins ara i ara s'han obert totes les comarques de Catalunya de cop. Vol dir que possiblement nosaltres hem patit un confinament innecessari els últims gairebé dos mes i mig o dos mesos.
El malestar de bars i restaurants també el comparteixen els gimnasos. Consideren que l'obertura al 30% no els permet treballar en condicions i que es tracta d'un tancament encobert. De fet, el president de la patronal del sector, August Tarragó, pensa que sense les eleccions a la vista no s'hauria fet cap gest d'obertura.
Són unes condicions que no permeten treballar bé. És a dir, al final això és un tancament encobert i aquí no es pot... És a dir, unes instal·lacions esportives sense vestidors no funcionen. A part d'això, s'ha incorporat també la restricció de 6 persones en els grups, les activitats dirigides tampoc funcionen amb 6 persones. Per tant, al final estem en un tancament encobert que jo crec que té a veure més amb una qüestió electoral que no pas amb una qüestió efectiva de prestació de serveis.
Doncs aquesta és la reacció dels diferents sectors que estan afectats per aquests petits relaxaments, aquests canvis en les restriccions que ens han servit per arribar fins a l'últim minut d'aquest Notícies en Xarxa. Recordem que tornem dilluns a les 7 del matí amb més informació local. Que vagi molt bé. Molt bon dia.